Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passant 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dilluns, dia 7 d'octubre. Esperem que hagueu tingut un bon cap de setmana, que l'hagueu disfrutat, aquest cap de setmana d'Ironman aquí a la ciutat de Calella. Comencem setmana, també comencem nova setmana per la ciutat. D'aquí a uns minuts avui parlem amb la Sílvia Delgado, és la tècnica del Banc de Sang aquí a la comarca del Maresme. Sabeu que divendres es va fer a Calella la Marató de Sang, que va acollir la Polivalent, i volem saber doncs, com va anar, quina valoració en fan des del Banc de Sang i Teixits. Dir-vos també que aquest proper dissabte, dia 12 d'octubre, la plaça de l'Església acollirà una nova edició del Mercat Solidari de segona mà. Ens ho venen a explicar avui el nostre plató, la Maria Antònia Pujol i el Josep Puig, que és el president dels Amics i Voluntaris de l'Hospital Sant Jaume de Calella. I a partir de les 11 farem tertúlia. Avui vindran a debatre temes de ciutat el Manuel García, el Josep Maria Parella, el Josep Basart, el Lluís Mates i el Xavier Nogués. I acabarem la segona hora de la ciutat avui amb música de Toni Braxton, aquesta cantant americana, cantant de ritme amb blues, que avui fa anys és el seu aniversari, és nascuda de l'any 1967. 10 i 5 minuts, cop d'ull a la previsió del temps per aquest començament de setmana. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem amb un temps que de moment no ens ha de portar grans canvis. Sí que hi haurà algunes variacions cap a mitjans de setmana, dimecres a la tarda, concretament amb risc d'algun petit ruixat, però en tot cas sembla seran fenòmens que en cas de produir-se doncs no seran destacables. De moment, avui dilluns s'espera una jornada en conjunt dominada pel sol, tot i que el dia ha començat amb molts núvols, però esperem que es vagin trencant i que en tot cas quedin núvols alts, per tant primets, poc importants. Les temperatures, si les comparem amb les del cap de setmana, evidentment amb més sol pujant una mica, cap als 24-25 graus les temperatures màximes. Això després que aquesta passada nit les mínimes s'hagin mantingut sense grans canvis. Pel que fa als vents, en general fluixos, giren cap a Garbí aquesta tarda i la situació marítima que estarà dominada pel marejol a tota la costa maresmenca amb petites àrees de maró aquesta tarda. La predicció per demà el que indica és que continuarem amb presència d'alguns núvols prims, però en conjunt amb un dia majoritàriament assolellat. Les temperatures mínimes baixaran una mica, les màximes per contra seran lleugerament més altes, per tant, hi haurà més contrast tèrmic entre la nit i el dia. Un dia més, vents fluixos, variables al matí, girant cap a sud-oest a la tarda i la situació marítima que continuarà tranquil·la a tota la costa maresmenca. La predicció per dimecres, ho dèiem al començar, durant el matí, domini del sol. Durant la tarda veurem com s'incrementen els núvols i entre mitja tarda i el vespre no es descarta algun ruixat, sempre aïllat, poc important, per tant, precipitacions poc destacables i més tenint en compte doncs que convé i molt que plogui aquí al Maresme i en el conjunt de Catalunya. Les temperatures de cara a dimecres doncs, més o menys es mantindran sense canvis, tot i que baixarien una miqueta a última hora de dimecres, però vaja, en general continuarem amb un ambient força suau, sobretot als migdies, tant demà com demà passat.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si entreu avui a radiocalella.cat, com a notícies destacades, òbviament hi ha l'Ironman celebrat ahir. Florian Engbert i Sara Svenk han guanyat l'Ironman Barcelona amb sortida i final aquí a Catalunya. És una de les notícies destacades al web. També hi ha penjat el Coplejant, el programa 144, dedicat a la tardor. I també, com a notícia destacada, el vídeo de la inauguració del nou espai jove. De la premsa que es publica avui al conjunt del país, destaquem la portada de La Vanguardia, que diu que Casado repesca ministres de Rajoy per reforçar el gir al centre. L'expresidenta del Congrés, Ana Pastor, anirà de dos per Madrid, on també hi haurà Elvira Rodríguez i Isabel García Tejerina. A la portada de La Vanguardia també més agents volen testificar contra Trump per Ucraïna. Costa referma Portugal amb una victòria molt clara i la vuitena meravella de Marc Márquez. La portada del diari El Periódico, que diu que els socialistes amplien la majoria a Portugal, Costa guanya amb un 37% dels vots i torna a necessitar el suport d'altres forces. Els partits que van recolzar des de fora el govern no milloren els seus resultats. I a la portada també, doncs, òbviament, el gran guanyador del cap de setmana, Marc Márquez, amb 8, no n'hi ha prou, un Márquez sense límits es torna a coronar campió mundial. I un Barça més efectiu que brillant esclafa el Sevilla 4-0. I l'Espanyol que s'esfonsa a Mallorca i deixa molt tocat Gallego 2-0. I de la premsa que es publica al conjunt de l'Estat, El País diu avui a la seva portada que els Mossos garantitzaran l'obediència a jutges i fiscals. Portugal, que també hi ha aquesta notícia de les eleccions a Portugal, les urnes, la gestió de Costa i, com no, la fotografia del Marc Márquez també avui a la portada de El País. I el diari El Mundo, que diu a la seva portada que Sánchez s'estanca, Casado salta i Rivera cau. És el que diu avui el diari El Mundo a la seva portada, que també que diu Casado escull a Ana Pastor com la seva número 2. 10 i 10 del matí, què diuen a comarca? Nomi Esteve, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs mira, Sàdia, avui destaquem que el govern local de Malgrat de Mar i la Generalitat han volgut llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania pels recents incidents que han tingut la població de Malgrat de Mar amb alguns ocupes que s'han registrat darrerament a la població. En una reunió dimecres passat entre l'Ajuntament de Malgrat, l'alcalde de la població, Joan Mercader, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, van analitzar les dades de delinqüència de la població i van anunciar que demanaran plegats un canvi de legislació per actuar contra els delinqüents multireincidents. L'alcalde va explicar que les dades de Mossos d'Esquadra i de la policia local demostren que els robatoris en comerços han disminuït, però també és cert que les xifres concretes de les ocupacions en habitatges ara mateix a Malgrat és de 45 cases ocupades. La meitat d'elles, a més, estan relacionades amb delinqüents i no són persones que ocupen un habitatge.
45 cases ocupades, Déu-n'hi-do,
sí. I són delinqüents, no és per necessitat d'una família que potser està en una casa. Doncs no, són delinqüents, simplement delinqüents que s'amaguen en aquestes cases. De fet, per això va haver-hi la reunió entre el conseller i l'alcalde, doncs, per analitzar una miqueta la situació d'inseguretat que es viu a la població. I l'alcalde de Malgrat va assegurar que la solució d'aquest problema no només de les detencions que pugui fer la policia, sinó també del sistema judicial, perquè si detenen a una persona i al cap de dos dies doncs torna a estar al carrer, aquí tenim un problema.
Són aquelles coses que els ciutadans no entenem, però que la justícia, doncs...
Exacte. I doncs això, doncs, que asseguren que el principal problema és la multireincidència. De fet, un dels delinqüents ha hagut de ser, atenció, fins a 25 vegades detingut i abans que entri a presó. Per tant, o sigui, l'han hagut de detenir 25 vegades i això ha creat, doncs, una alarma social en el poble, perquè una persona, doncs, pot cometre el mateix delicte en diverses cases fins a 25 vegades
i no passa
que vagi
res
a la presó i no passi res.
Sí.
De fet, per la seva banda, doncs, el conseller Miquel Buch va refermar el compromís del govern, doncs, en demanar al Congrés dels Diputats un canvi de legislació per combatre aquesta multireincidència que s'escampa per tot l'Estat, no només un fet que passi aquí al Maresme o a Catalunya, sinó que passa a tot l'Estat. De fet, també els Mossos estan desplegant un pla específic a Catalunya i ha baixat fins a un 21,5% a l'alarma social i la inseguretat. Mm-hmm. Per tant, la sensació de seguretat ara, si més no, segons els Mossos, les seves dades... És més...
Que els hi preguntin als ciutadans, això.
Exacte, que els hi preguntin als ciutadans. De fet, també ja per acabar, Miquel Buch també es va referir a l'augment de la plantilla dels Mossos d'Esquadra, que es preveu que compti amb 2.000 efectius més de cara al juny vinent i almenys, doncs, la gent tenir una sensació de seguretat.
Molt bé, celebrem.
Després, més qüestions tenim, perquè la Marea Pensionista de Mataró posa a disposició dels ciutadans un autocar per anar a la manifestació del dia 16 d'octubre a Madrid. La concentració sota el lema "Defensem les pensions públiques" començarà a les 10 del matí davant de la Porta del Sol i acabarà davant del Congrés dels Diputats. Es preveu que sigui una trobada multitudinària amb gent de tot Espanya. De fet, de Mataró sortirà un autocar de 70 places el dia 15 d'octubre a les 10 de la nit. Però també hi ha gent, doncs, que viatjarà amb tren, cotxe particular i fins i tot a peu, perquè de fet el dia 21 i 23 de setembre ja van sortir diversos grups de gent caminant des de Rota, Càdiz i Bilbao. Per tant, ja hi ha gent anant cap a aquesta manifestació del 16 d'octubre. Què reivindicarà? Doncs reivindicarà les pensions dignes i la derogació de la reforma laboral. De fet, tot i que ja fa molt de temps que els pensionistes surten al carrer, va ser a final del 2018 quan van poder aconseguir una pujada de les pensions d'acord amb l'IPC. Els membres de la Marea Pensionista Mataró fan una crida a sumar-se a la concentració i posen a disposició de tothom que hi vulgui doncs, aquestes 70 places de l'autocar que anirà fins a Madrid. I acabo ja amb un breu, amb una última qüestió d'última hora, també a Mataró, i és que un incendi ha cremat tres vehicles a primera hora d'aquest matí de dilluns dins un pàrquing soterrat del carrer Major de Mataró. El foc no ha provocat ferits, al moment que es coneguin, però ha obligat a confinar per seguretat a quatre persones dels seus habitatges del carrer Major i 12 més del carrer de Calassanç. Els bombers han rebut l'avís a les 7:18 del matí i han desplaçat fins a 8 dotacions. L'incendi s'ha produït per causes que es desconeixen a la planta menys d'un pàrquing que té capacitat fins a 100 turismes. De moment està controlat, cap ferit.
Ningú ha pres mal, no?
Bones notícies, almenys.
I tant. Molt bé, Naomi. Que tinguis un bon dia i fins demà. Gràcies.
Merci, fins demà.
I si us heu de moure amb transport públic, sabíeu que en aquests moments hem d'advertir que per una incidència tècnica, la línia 3 del metro, la línia verda, circula només entre les estacions de Sants i Trinitat Nova. La resta de línies de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen, però, amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, normalitat aquesta. 10:15 del matí. Fem una pausa i parlem via telèfon amb la Sílvia Delgado, que és la tècnica del Banc de Sang aquí a la comarca del Maresme. Volem que es faci una valoració d'aquesta marató de donació de sang que es va fer divendres aquí a la ciutat de Calella, a la Pole Marín. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Divendres passat es va fer a Calella la Marató de Sang, organitzada pel Banc de Sang i Teixits. Avui parlem amb la Sílvia Delgado, és la tècnica del Banc de Sang aquí a la comarca. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal aquesta marató? Com ha anat?
Bueno, va anar fluixeta. Nosaltres teníem una previsió, sempre hem tingut en ment assolir els 300, vam fer una previsió molt realista de com a mínim assolir els 250 i ens vam quedar una mica a les portes. Es van fer 191 donacions reals, més 23 persones que es van presentar, per dir-ho així, però no van poder donar. Per tant, en quant a participants, no vam arribar als 230, no? I ens vam quedar una mica...
Que era el vostre objectiu, no?
Sí, vam fer 20 plasmes, era la primera vegada que fèiem donació de plasma i aquests 20 plasmes sí que estaven sota previsió, vull dir que és una dada positiva, però la donació de sang, sobretot al matí, va anar molt fluixet. A la tarda es va animar una mica, però no vam poder remuntar pues, tot el que veníem arrossegant del matí. No?
El canvi d'ubicació, creus que hi ha tingut alguna cosa a veure, el fet de fer-ho a la polivalent?
Sí, jo vaig estar parlant amb tots els donants i els hi preguntava i, escolta, què passa? O, bueno, la gent em va estar comentant que era una sala no desconeguda, però que la gent, entre cometes, encara li fa una mica de mandra anar fins allà, perquè a més era la part de darrere no, de l'Ajuntament. Jo crec que és algo positiu, perquè és una sala enorme i en quant a tot el que tenia la sala ens anava superbé, però potser no era tan cèntrica, evidentment, com l'antic ajuntament. El que passa que, bueno, de vegades, per falta de locals cèntrics, hem d'anar fent aquest tipus de, alternatives, perquè no hi havia cap altra. I ja et dic, jo, no sé, d'aquí 2 anys tornem a tenir la marató i tenim molt de temps per reflexionar, però jo crec que no... La gent ens deia això, que li feia com mandrana fins allà, tot i que tenia una escola i molts equipaments dins de la fàbrica, no? Però,
bueno. Per tant, entenc que d'aquí un parell d'anys us replantejaríeu el lloc a fer-ho, no?
Bueno, parlarem amb l'Ajuntament, que al cap i a la fi també és qui ens proporciona els locals i superagraïts, perquè tant l'alcaldessa com el regidor de Salut i molts companys de l'Ajuntament van venir a donar, van venir a primera hora a fer aquest tret de sortida que fem sempre. Han col·laborat moltíssim en la difusió, no només donant aquest local. Per tant, ells apostaven per aquest local i no estic dient ni molt menys que el deixarem de fer allà, sinó que tenim un any, pràcticament 2, per endavant per reflexionar si continuem aquí o no.
Molt bé, Sílvia. Doncs alguna cosa més? En aquesta...
Bueno, dic que a finals d'any tornem a Calella per fer la campanya ordinària, us passarem els dies en concret, encara no ho hem organitzat. Són dates molt difícils, als voltants de Nadal, Cap d'Any, que sempre venim a Calella perquè la gent respon i són dates, com us deia, molt difícils perquè la gent està de vacances, però sempre dic el mateix, les operacions i els tractaments de càncer no en tenen de vacances.
I tant.
Per tant, nosaltres hem de continuar treballant qualsevol dia de l'any com si fos un dia normal.
Molt bé, Sílvia. Sílvia Delgado, tècnica del Banc de Sang aquí a la comarca. Gràcies, que vagi molt
Gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Aquest dissabte arriba a la nostra ciutat una nova edició del Mercat Solidari de Segona Mà. Avui ens ho venen a explicar aquí al plató de la ciutat la Maria Antònia Pujol. Què tal, Maria Antònia? Molt bon dia.
Bon dia.
I el Josep Puig. Què tal, Josep?
Molt bé, bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Sí?
Molt
esteu
bé.
Engrescats?
Sí.
Engrescats
ara molt. Que ens hem recuperat una mica de les feines de la fira... Ara...
Per cert, com ha anat? Què tal? Mira, podem aprofitar la vinentesa.
Una mica menys que l'any passat.
Sí?
Has de pensar que el dissabte va ser tancat al dematí, hi va haver poca gent, al vespre va venir poca gent, i llavors un vespre que era interessant i que estava ple de gent, va caure el diluvi universal
i
va haver de plegar. Llavors, forçosament, a veure, no anava malament, però serà inferior, no sé encara els resultats, però les factures, però la recaptació és inferior a la de l'any passat.
Parlem de l'estand dels vermuts,
Vermuts,
però és que aquest any, mira que normalment el mal temps ens castiga per la festa major i la fira,
sí,
però
passa.
Aquest any
va ploure molt.
S'ha abonat, s'ha abonat, molt bé.
Però en fi, això no hi podem fer res.
No, tant.
Alegria i endavant.
A més, el que va posar la festa major al setembre, ja ho devia saber, que era època de pluges, no?
Sí, sí. No,
I abans més que ara.
Sí, sí.
Eh?
I tant.
Ho hem d'assumir,
Aquest dissabte fareu la nova edició del Mercat Solidari.
Sí.
Quina edició és?
Mira,
Antònia,
ara no me facis portar memòria. Crec que serà la 8ª o la 9ª.
I amb quina filosofia va néixer aquest Mercat Solidari?
Mira, que va néixer amb la filosofia de col·laborar amb una entitat que llavors no era el que és ara,
Sí.
I amb afany de col·laborar-hi econòmicament, si es podia, i a més, de fer-ne difusió, de que la gent ho coneixés una mica més, que s'hi apropés una mica més.
Quan dius
que era la Fundació Hàbitat Solidari. Exacte.
Hàbitat
Solidari. Era Hàbitat Solidari. Va néixer amb aquesta filosofia. I llavors va ser una cosa que, a més, la gent que la va portar a terme, ja us ho vaig dir un dia, va ser una idea d'en Pere Puig, que en aquell moment era president de Convergència, que tot... Bueno, no ens posarem amb
bemolls.
No ens posarem aquí. I nosaltres hi vàrem col·laborar com a entitat col·laboradora. I llavors, a partir d'aquí, nosaltres vàrem agafar el relleu, es va seguir fent Hàbitat, i va haver-hi un moment en què jo, sigui membre de l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital, vaig pensar que hi havia mercat com per poder-ne fer una altra i que pogués beneficiar amb una altra entitat. I llavors ens ho vàrem plantejar i vàrem veure que sí, ho vàrem provar, i la veritat és que també ha anat bé.
Quan dius nosaltres, vols dir la Cívica Capastre?
La Cívica Capastre.
De la que tu eres presidenta
Soc president. Em sembla que seré una mica vitalici, sí, un càrrec vitalici. I llavors vàrem veure que teníem molt material i que hi havia mercat, i ho vam provar. Al veure que hi havia mercat vam dir, pues mira, ho intentarem consolidar mentre puguem, a fer-ne una a la primavera i una a la tardor, una a benefici de la Fundació Hàbitat i una altra a benefici de voluntaris i amics de l'hospital.
I aquí és on entra el Josep Puig, que és el president dels Amics i Voluntaris de l'Hospital, i imagino que aquestes coses sempre són molt benvingudes, Josep.
Home, amb candeletes, aquí, sí. No, i tant, perquè nosaltres doncs, hem de cobrir les necessitats econòmiques que tenim manualment, per poder portar a terme els 5 programes que tenim desenvolupats, i si no fos per a tots els diners que recaptem fent activitats durant tot l'any i la col·laboració d'altres entitats i associacions, doncs no ens en sortiríem. I per tant, nosaltres encantats i a vendre coses al mercat solidari com bojos.
Hem de dir que, a part de que nosaltres siguem els que ho creem, rebem tant per la Fundació Hàbitat com ara amb els voluntaris de l'hospital el màxim de col·laboració de personal, perquè es necessita bastant de personal.
Voluntaris,
no? Voluntaris,
sí,
exacte.
I llavors, Calella és com la ciutat dels voluntaris,
sí,
no? Perquè sempre
sí.
N'hi ha,
sí,
hi ha molt de voluntariat.
I llavors hem de dir que rebem la col·laboració per part de tots, perquè això mou molta gent.
Sí, perquè organitzar un mercat així, d'aquestes característiques, quina infraestructura necessita?
Mira, ara aprofitaré i aviam si algú de l'Ajuntament m'escolta o algú aquí pertoqui.
Va.
Perquè nosaltres tenim un local en el que guardem material, perquè sempre ens en sobra. A més, la gent durant l'any es va fent aportacions de material. Però ens quedem sense aquest local i necessitem un espai per poder-ho guardar. I aquí tenim un petit gran problema. Jo crec que aquest local el podré aguantar poder fins a la primavera, per la propera edició. Però a partir d'aquí ja no hi
ja no
podrem comptar-hi. Quasi segur, el 99% de probabilitats de que no el tinguem. I necessitem un espai. Llavors, aquí, si algú m'escolta i creu que pot donar un cop de mà, demanaríem que a veure, aviam si amb això ens ajuden. I la infraestructura
com
que
ha
tenim,
de ser aquest local?
No necessita ser gaire
molt gran o...
No. Amb un espai d'uns 30 metres quadrats fem. Perquè tampoc no ha de ser, no hi hem de fer-hi. És emmagatzemar el que tenim i un puesto que sigui adient perquè es pugui carregar i descarregar, saps? I això és una de les infraestructures que mantenim durant l'any, perquè la gent ens va fent aportacions. Llavors ja a partir d'uns 2-3 mesos abans ja ens comencem a moure. Ens comencem a moure, pues, a demanar permisos per poder-lo fer el que toqui. Hem de dir que sempre hem rebut per part de l'Ajuntament tota la col·laboració, tota. No ens hem posat mai cap pega, llevat d'aquest any que no va ser l'Ajuntament ni va ser ningú, va ser les ditjoses eleccions que ens van privar de poder fer l'edició que teníem prevista aquest any, però ha sigut així. I llavors, a partir d'aquí, ja comencem a moure, comencem a parlar amb gent que sabem que potser han buidat un pis i ens han dit que ens guardarien qualque cosa, i ja comencem a donar veus de que tornem a fer-ho. I mica en mica anem fent. I llavors ja és 3 setmanes o 4 abans començar-se a moure, a fer cartells, al boca orella, a començar a mobilitzar gent, coordinar grups, però... I l'última setmana és la setmana de nervis, no? Jo suposo que això és
la setmana forta, suposo que també
I després és la setmana d'estar pendent de Sant Pere, a veure bien què farà.
I Sant Pere, heu consultat a Sant Pere ja?
De moment hem consultat i sembla que ens farà núvol. Esperem que en vez d'anar de núvol a pitjor, vagi de núvol a millor. Si no, si fixa la gent, en el mateix cartell ja ho diu, que si fos cas que el dia 12 no es pogués dur a terme per la climatologia, llavors ho passaríem el dia 19.
Ja, molt bé.
Us vaig dir una cosa, sembla que sigui un enrenou molt gran, però suposo que és que la gent que ho fem amb molta il·lusió i molt satisfet,
i es fan amb ganes
i no és tan enrenou.
De tota manera, han publicat els centenars o milers d'objectes per alça. Llavors, altra vegada embolicar-los i treure...
Per què vols dir embolicar-los?
Mira, no, perquè nosaltres tenim molta cosa de vida.
S'ha de protegir. I escolta'm, feina et dona.
Sí, no, és feina, és feina. Perquè
la gent us porta coses de segona mà.
Sí, per exemple, mira, ara l'altre dia una noia que va buidar la vitrina i allò, no em va portar una cristalleria completa.
Però no són pongos, no?
També hi ha pongos, i amb el pongo no ens queda cap més remei que acceptar-lo, yeah. I hi ha gent que compra pongos, i després pues, suposo que té el problema a casa d'on te'ls guarda.
No, però hi ha coses interessants,
per comprar,
sí.
A preu
hi ha
baix.
De tot, hi ha de
jo
tot.
Jo mateix l'any passat em vaig quedar... em sembla 10 o 15 plats, fantàstic, vull dir, per si hi ha orillos, vull dir que val la pena mirar, perquè hi ha coses
sí,
realment
sí,
interessants.
Coses, sí, bé, no? sí, perquè inclús gent pues, que potser han canviat de casa, o... i llavors pues, aquelles vaixelles que hi ha, o que no la tenen complerta, que potser no hi ha els 6 plats, que n'hi ha 5 només, no? Però n'hi ha els 3, el joc i tal. Aquestes coses sí, i després figuretes n'hi ha moltes, hi ha joguines, hi ha bisuteria, tenim, comptem amb la col·laboració d'Humana cada any, ens fa una aportació de prendes d'abrigar, només agafem prendes d'abrigar, no prenda de vestir, sinó prenda d'abrigar de nen, d'home i de senyora, i això pues, també es ven força bé.
I mobiliària?
Mobiliari petit. Mobiliari, cosa petita. Inclús de electrodomèstic petit.
Però algun any n'heu tingut,
sí,
algun electrodomèstic,
oi? Sí, i si hi ha algun electrodomèstic així que a vegades ens ofereixen, a lo millor ja sé directament, algú ja el ve a buscar directament. Perquè, saps què vull dir? No tenim transport per coses molt grans.
Hi ha empreses que a banda de la gent que solidàriament doncs, dona coses de casa seva, hi ha empreses que us porten coses noves? Teniu empreses col·laboradores?
Sí, mira, ara no sé si és adient dir-ho, però aquest any pues, Ferreteria Gallar ens ha portat coses.
I per què no ha de ser
coses.
Dient? Bueno, clar que sí que ha de ser dient. Si, és que és allò amb que això hi haurien de col·laborar totes les empreses
Ferreteria
del poble.
Ferreteria Gallar ens ha fet aportació de coses que ells ja potser són noves, són per estrenar, però que ells ja no podien vendre.
Clar, que ja retiren l'estoc,
no? I exacte, i llavors ens han portat. I hi ha anys que hi ha hagut alguna empresa, inclús ens han portat bragues, mitjons i coses d'aquestes per poder vendre. Aquest any, ara, Sònia no sabria dir ben bé, hauria de fer memòria i perdríem el temps, però concretament hi ha aquesta, però sempre n'hi ha un o dues que porten algú, que tenen un excedent de material o el que sigui i ens ho porten, i animem des d'aquí a totes les empreses que ens vulguin portar, perquè pensin que el millor amb ells no, els hi fa més nosa que profit, algú li serveix.
Aneu per les botigues a fer propaganda?
No, perquè considerem una cosa, nosaltres és més el boca orella, més el particular, perquè les botigues pensa que també ajuden molt quan hi ha marató o quan hi ha aquestes coses, llavors tampoc els hem de saturar, nosaltres és un mercat de segona mà. Llavors aprofitem molt d'excedents, que sembla que no, a les cases creem moltes coses,
mare
que a vegades dius, què em faig això? I et sap greu de llançar-ho.
I tant.
I llavors sempre hi ha una persona que ho aprofita o que li agrada, jo què sé, aquestes coses. I llavors tenim suficient material amb això. I en els botiguers creiem, encara que ara si ens escolten poden venir i seran tots molt benvinguts, però que tampoc els hem d'apretar, ja els apreten també. Ja els apreten.
Teniu la sensació de que en feu una bona propaganda, de que arribeu a tota la població?
Jo diria que sí,
Sí? Tu, Josep?
Sí, a veure, diguem-ne, sempre es pot fer més, no? Però entre els cartells, la ràdio i sobretot el boca orella, nosaltres, per exemple, a la nostra associació, a l'ABA, doncs quan convoquem coses, jo crec que enviem uns 180 mails, no? Vull dir, aleshores, doncs també ho diem a vosaltres, ho diem a ràdios de la comarca, clar, sempre es pot fer més, però sobretot, diguéssim, també, a part de que la gent ho sàpiga, com situats allà a la plaça de l'Església, que passa força gent, doncs vull dir, hi ha molts passavolants que potser no ho sabien i també s'hi enganxen.
Clar, és que és un lloc fantàstic, perquè, sí, perquè és molt cèntric.
De material, de veritat, el que no hagi vingut, que vingui, perquè hi ha material... bestial.
Per tots els gustos.
En teniu molt aquest any? Sí,
sí, sí, tant com l'any passat.
Molt, molt, molt.
Tant com l'any passat.
Molt, molt. Vull dir que jo, quan xerrico amb el sentit de dir la feinada embolicar, sí, desembolicar i parar, perquè és que n'hi ha molt, eh?
Yeah.
I per tots els gustos. I segur, segur que algú, que tothom troba aquella coseta, o què sé jo, un disc antic,
sí,
eh? Vull dir...
Mira, ara tinc un àlbum, antiga, un àlbum apartat, perquè el portaré jo en mà, de discos, però d'aquells petits.
Sí, sí.
I de l'any de la Picó. I ja estan... I llavors, doncs, bé, aviam si trobem un comprador adient per això, que...
Algú nostàlgic encara, eh? Que li agradi el so de l'agulla, del disc.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Sou molta gent que esteu aquests dies treballant? O sempre acaben treballant els mateixos?
No, no, hi ha gent. No, 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 som gent, som gent. Som
sempre,
gent.
Hi ha un, ara... sempre hi ha un nucli dur.
Sí, sí, sí,
ja,
sempre.
Ha... Bé, és que ja, això seria el motor.
Ja.
El nucli dur seria el motor, per dir-ho així. Sí. Llavors la roda sempre les trobes.
És que això és el mal de moltes entitats, que sempre acaben treballant els mateixos i la gent s'acaba cansant una miqueta.
Mira, jo que
no?
sóc presidenta de l'associació de Capaspre i que sóc membre de diferents associacions i col·laboro amb altres associacions i també pertanyo a la Junta d'Amics i Voluntaris de l'Hospital, tinc que dir que a l'hora de fer llista perquè necessitem personal per moure coses, no tenim problema.
Ja. Yeah.
Eh? Sempre hi ha algú que fa una mica més el ronso que un altre, sempre hi ha algú que diu, bueno, jo vindré si fa falta, o si no queda, però sí, no, en conjunt d'allò no tenim problema. Poder tenim la sort que estem en unes entitats que responen bé, no, Josep?
Sí. Sí, sí, home, a veure, té un idó la gent que mobilitzem pel mercat. Clar, amb la fira, amb tot el que hem fet, hem mobilitzat cap a 40 i pico de persones. És veritat, insisteixo, a tot arreu hi ha el nucli dur, però si no fos per tota la gent que ve un de matí, una tarda, 5 hores, 3 hores, no faríem, no faríem.
No, no, i tant, i tant.
I aleshores, doncs, ho fem. I ara, des del punt de vista, doncs, de l'AVA, al llarg de l'any, mira que en fem de coses, mira que en fem de coses, no passa un trimestre que no en fem dos o tres.
Uh-huh.
I això vol dir, doncs, que necessita gent, i alguns potser sempre hi anem, d'altres venen com poden, no, però en general, tal com diu la Maria Antònia, doncs vull dir, com que hi ha l'esperit del voluntariat, diguéssim, almenys a la nostra associació hi ha aquest esperit, sempre acabem, diguéssim, de funcionant bé. I a part de la gent que està més propera, la Junta, amics, sempre hi ha aquella gent que ja
sí,
es brinda, eh?
Escolta'm,
que si em necessiteu, no sé què, i per tant, fins ara, i que duri, doncs sempre ens hem anat sortint.
Sí.
Quants diners recolliu habitualment?
Mira, jo ara et diré, l'any passat vàrem recollir uns 2.000 euros, 2.000 i escaig a la tardor i 2.000 i escaig a la primavera.
Home, bons són, eh? Són diners.
Mira, de l'any que vàrem començar, que vàrem recaptar ja el primer any, uns 1.000 i pico d'euros, cada any ha anat pujant una miqueta, esperem, si el tema ens respecta, perquè ara, clar, com que ja tenim una mica d'experiència, veiem que si ens fa un bon dia, es presta més, la gent ve més, passeja
clar,
més i tot. I llavors es recapta una mica més. Fins ara, esperem que aquest any seguim la tònica i tornem a pujar una miqueta, encara que siguin 100 eurillos més que l'any passat.
Sí, i amb aquests diners què en farem, Josep?
Què en farem? Mira,
els estirarem com un xiclet,
sí,
no? Suposo,
veure,
que
mira,
els estirem
molt ràpidament.
No cal que corris, sí, perquè tenim temps.
Vale, no, però vull dir que mirant ara la feina de l'AVA, no? El nostre pressupost d'enguany són 175.000 euros, que són quantitats importants. De 175.000 euros, les subvencions oficials sumades totes, que vol dir Generalitat, Diputació, tots els ajuntaments que col·laboren, raien el 100. Els 75.000 ens els hem de treballar d'entitats privades, de donatius d'empreses, de persones i de totes les activitats que fem. Que, per tant, ja cal que ens espavilem perquè cobrir costa. I també una mica nosaltres aquest any hem sigut una mica més agosarats, perquè és veritat que l'any passat ens va quedar un remanent. Llavors aquest any vam decidir augmentar hores de dedicació dels nostres professionals, pensant que si tenim una desinflada, tenim el remanent de l'any passat i ens quedarem a zero, no? Però és clar, el nostre interès és intentar anar cobrint necessitats que existeixen, vol dir que el programa de l'Alzheimer necessita més hores, el programa de final de vida necessita més hores, vull dir, etc. Per tant, tot el que estirem, ho destinem. Sempre ho dic i m'agrada dir-ho, tots els diners que recaptem, tots, el 100%, van en els programes. El funcionament, el back office de l'associació, que ja és com una pime, com una petita empresa, ho fem voluntaris. O sigui, no es destina un euro allò a secretaria o a algú... No,
està clar, està clar.
Tots els diners van als programes. Uh-huh. I per tant, doncs, ens hem d'espavilar perquè, esclar, 170.000 euros fan una mica de respecte.
Els malalts, quan arriben a l'hospital, se'ls diu que hi ha una associació com la vostra?
Per exemple, el que és l'hospital, o sigui, per un costat tens el voluntariat hospitalari, que hi ha el voluntariat normal i el grup de pallassos hospitalaris, que està fent molt...
Però aquest no depèn de vosaltres.
Sí, sí, sí.
També?
Sí, sí.
Els pallassos d'hospital també depenen de vosaltres.
Són de l'AVA, són voluntaris de l'AVA. Uh-huh. O sigui, tot el grup de pallassos i tots els voluntaris, que ara ja són bastant nombrosos, doncs vull dir, depenen de l'AVA i estan, diguéssim, tal com mana la legislació catalana, que ha d'estar el voluntariat assegurat, la formació inicial, la formació mensual, etc, etc. Per tant, això és una cosa a l'hospital. D'altra banda, diguem-ne, el tema de l'Alzheimer, nosaltres col·laborem amb els neuròlegs, amb l'hospital de dia, perquè es fan els grups d'ajuda mutu, les xerrades, uh-huh, i totes les valoracions, doncs, també de gent amb problemes cognitius, sobretot d'Alzheimer i alguna altra cosa. Per tant, això existeix. El tema de final de vida, nosaltres treballem amb el PADES, vull dir, nosaltres anem als nostres professionals, que ara són dos, van allà on el PADES ens demana. O sigui, no anem per lliure, sempre complementem, diguéssim, el que ens demana els professionals de la corporació, que són temes més que mèdics, socials, sanitaris, que no cobreix la sanitat pública, i però que fan falta, i aleshores nosaltres intentem complementar tot això.
Podríem dir que és la part humana, no? La part potser més humana, que no vol dir que les altres no ho siguin, però sí que és veritat que el tema dels pallassos d'hospital...
Estan fent una bona feina amb la gent gran i els petits,
quan
els nanos el dia d'operacions que els porten amb cotxe fins a l'entrada.
I amb la gent gran també,
Sí, i pensa que aquesta gent que fan de pallassos d'hospitals han hagut de fer el curs específic i aprovar-lo.
Ens ho van venir a explicar aquí.
Ja ho sabeu.
No,
vull dir que tots... O
sigui, la temporada passada.
Tota la gent que treballa amb nosaltres, o sigui, compleix estrictament tota la legislació que hi ha. No ens posem, ara un es posa un nas vermell i jo vaig a fer de voluntari. No, vostè ha de fer la formació, l'ha de superar i llavors mensualment ha de fer les formacions que toquen. I per tant, ha de tenir un compromís. O sigui, no puc anar... Jo vindré com pugui. No, miri, perdoni, faci una altra cosa. O sigui, això és un compromís, no? I aleshores, doncs, vull dir, intentem fer-ho d'aquesta manera.
Uh-huh. Jo, corroborant una mica el que diu en Josep, soc més profana amb aquestes coses, ell és més tècnic que jo. Jo demanaria a la gent de Calella i a la gent dels voltants, perquè nosaltres no només abasteïm a Calella, abasteïm des de Tordera fins a Arenys de Munt i Arenys.
Bueno, que és el que cobreix l'Hospital de Calella,
exactament,
no?
Exactament, tot el que cobreix l'Hospital de Calella. I demanaria a tota aquesta gent, inclús als ajuntaments, si n'hi ha algun ajuntament o algú que els hi pugui fer arribar d'aquests ajuntaments de les Rodalies, que dels pobles amb els que nosaltres col·laborem, que s'entretinguessin una miqueta d'entrar a la web o d'estudiar ben bé el que és. Perquè hi ha gent que es confon...
El què? L'associació? El
que és l'associació, exacte. Perquè hi ha gent que confon, que diu això ho ha de pagar l'Ajuntament o ho ha de pagar la Seguretat Social. Hem de tenir en compte que l'Ajuntament cobreix el que els hi toca i la Seguretat Social cobreix el que els hi toca. I nosaltres entrem, diguéssim, en quan encara el pacient i la persona necessita ajuda que no cobreix, però no la cobreix perquè tampoc els hi toca, no és que no vulguin, és que no els hi toca, que no cobreix i que hi ha una necessitat.
Estaria molt bé que ho cobrís tot la societat social.
Sí, estaria molt bé.
Sí,
però a dia d'avui és el que tenim.
No, i tant.
El dia d'avui és el que tenim.
Però que estaria molt bé que tot això estigués cobert.
Llavors jo demanaria aquesta gent que ho miri una mica, que ho supesi, que s'ho llegeixi, que entri a la web o que demani una memòria en algú que conegui, que participi, i s'ho llegeixi entretingudament, perquè crec que ho entendrà una mica més bé.
Clar, perquè els ajuntaments d'altres poblacions que estan també implicats
col·laboren.
O que, clar, que els seus ciutadans també es nodreixen, en aquest cas, de l'Hospital de Calella, col·laboren tots amb vosaltres?
Sí.
Alguns més que menys.
Alguns més que menys, i un parell no, que espero a veure si aquest any col·laboraran, però la majoria sí, i cada any van
Perdona,
fent...
Perdona, Josep,
sí.
I aquests que no hi col·laboren, com ho justifiquen?
De moment, allò, silenci administratiu. Sí. Ja. Com que ara hi ha hagut canvis, ara nosaltres, a partir del novembre, desembre, així, tornarem a fer, ho havíem fet fa uns anys, tornarem a fer una ronda intentant parlar amb alcaldes i regidors de cada un dels pobles, que molts han canviat, o la majoria han canviat, explicant doncs, també el que fem, perquè és veritat el que diu la Maria Antònia. Doncs mira, per dir una dada, o sigui, des del 2012, que ho tenim molt controlat, quan acabi aquest any, nosaltres haurem atès quasi bé més de 2.000 persones. D'aquestes 2.000, diguéssim, Calella seran 650, 700, els altres són de fora. I quan dic 2.000, això són persones físiques, però les hores de dedicació són milers i milers d'actes, perquè, per dir un exemple, el Club Social de Salut Mental, doncs una persona pot venir cada dia de la setmana o un dia a la setmana durant tot l'any, i comptem una persona. Per tant, vull dir, quan diem 2.000 persones, són desenes de milers d'hores d'assistència en aquestes persones.
Fem un incís, Josep, que havies de donar unes petites correccions.
Okay.
Perquè després jo vull parlar de l'associació.
Sí, tenim temps. Fer un repàs una miqueta de les activitats que teniu des d'ara i fins a...
aquest octubre.
Que no se'ns oblidi, aquest dissabte, dia 12, a partir de quina hora?
De les 9, no. Del 9, no. 9 i mitja del matí, al públic. Nosaltres hi som abans. Fins a les 8 del vespre.
Doncs fins a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església, al cor de la ciutat, doncs aquest mercat solidari, on hi podeu... col·laborar. Digue, Josep.
No, mira, l'altre diumenge, el dia 20 tenim dues activitats, una a la tarda, a les 6, a les Alamosa, a Can Salom, que el grup Vora Mar de l'Esplai de Calella, de la Caixa, farà un espectacle musical, doncs, i crec que ja en vam fer l'any passat i l'altre, és interessant, per tant convidem a tothom que vulgui venir a veure un espectacle doncs, que han fet amb molt de carinyo, i crec que serà molt interessant. I al matí, del mateix dia 20, tindrem per tercer any, aquest any era la marxa d'Emdelictus, diguéssim, i aquest any diem marxa d'Emdelictus i l'Alzheimer, diguem-ne, l'organitzem també nosaltres amb la col·laboració de Calella Marxa, que vull agrair que sense ell seria més difícil, i que hi haurà tres circuits, dos circuits petits, un d'un quilòmetre, un de 5 quilòmetres i un de 12 quilòmetres i mig, per 10 euros ja és l'inscripció, la samarreta i l'esmorzar. Les inscripcions serà a partir d'aquest dimecres, si no m'equivoco, es podran fer a Regals Marina de Calella, a la gelateria Dino, també de Calella, tots dos carrers Església, i al hall de l'hospital de 9 a 1. De 9 a 1 a partir del dia 9 fins al dia 18. Aquesta marxa és important perquè també, a part del fet de, diguéssim, de divulgar el tema d'ictus, el tema de les malalties cognitives i tenir-ne consciència i que la gent doncs, estigui al tanto d'això, perquè diguéssim, un colliga fa la seva marxa perfecta i fantàstica i el càncer és més gran, també hi ha altres tipus de dolències doncs, que afecten a molta gent i val la pena tenir-ho en compte, a part de que també això doncs, ens fa diguéssim, recaptar algun diner. Per tant, això... el dia 20 a les 9 del matí, i el que hauríeu de mirar d'anar dient per la ràdio és que en el programa de l'Ajuntament s'han equivocat i han posat que la sortida és el pont de fusta de la Riera com l'any passat, i no, serà el monument de la Sardana del passeig. Jo convidaria tothom doncs, a fer la marxa, a molta gent li agrada caminar, són 10 orillos, samarreta, esmorzar, col·laborar amb una bona causa i passar-s'ho una estona bé.
Molt bé. Això... Per cert, que la gent de Calella Marxa vindran també aquesta setmana aquí a la ràdio.
Sí, també us ho diré. Però ells col·laboren perquè s'ha de marcar, s'ha de fer, vull dir, i llavors serem uns 20 o 25 voluntaris, doncs, que entre ells, nosaltres, que es farà tota la... ja està en marxa tota l'organització. Això són aquestes coses del mes d'octubre, que n'hi ha tres. El novembre hi haurà segurament un altre festival a Can Salom, i el desembre també hi haurà una cosa de gospel i Nadales, també segurament a Can Salom, però ja us ho anirem dient.
Molt bé. Això pel que fa a l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital de Calella, però avui la Maria Antònia Pujol, que també és la presidenta de la Cívica Capaspre, aquesta entitat veïnal molt activa, jo recordo anys enrere molt activa, però que ara heu passat com un letargo.
Bueno, he passat un letargo. Mira, pensa una cosa. Va haver una època que estava molt activa, i jo crec que a vegades en les entitats també es mesclen coses polítiques, i quan es retiren les persones que representen aquest moviment, llavors hi ha una baixada, una davallada de personal, no? I després és una entitat antiga, precisament, vull dir antiga, i amb anys, i ens passa que ens fem grans.
Va, home,
i hem perdut gent pel carrer.
Estupendes, per favor. Perdó,
I hem perdut gent pel camí, ja. També. Hem perdut associats pel camí.
Sí, això és...
Llavors sí que estem una mica letargats, però no hem estat mai adormits.
Uh-huh.
Sempre hem fet coses i hem estat a l'agoit. I llavors ara l'entitat, veient que havíem de fer coses i que el moviment veïnal, volem recordar que nosaltres som un moviment, una associació de veïns, que n'hi ha que diuen que són la primera associació de veïns de Calella. Mentida, n'hi ha hagut d'altres. Estan mal informats.
Ho dius pel Manolo García,
no? No, jo no ho dic per ningú. Jo no ho dic per ningú, jo ho dic per qui ho pensi.
Per cert, que vindrà avui a la tertúlia.
Bueno, pues, som una associació de veïns que complia amb una funció en el seu moment. Quan la tecnologia va entrar a donar l'abast de la mà de molta gent, que és tan fàcil entrar en una web de l'Ajuntament i tot això, i notificar aquestes coses, nosaltres també vam quedar una mica enrere. I llavors hem fet coses més de caire social, que també creiem que era molt important, perquè per desgràcia en la societat necessitem moltes coses. I és el que hem intentat de fer, i potser això no fa tant de soroll, no fa tant d'enrenou, però hem anat fent com les formiguetes, no? I ara ampliem una mica el servei que teníem i ens posem també, a part del servei, que ara tenim molta cosa de caire social, que també és de caire social, hem ampliat, i fem sortides, organitzem, que tenim un personal que amb això hi entén moltíssim.
Ah, molt bé.
Sortides culturals, algunes excursions a llocs una mica emblemàtics. Si veieu, hi ha una sortida a Espinelves,
sí, ho vam veure.
El mes de desembre, i després sortides al teatre. I així ampliem una mica més, així també pensem que poder d'aquests que vinguin n'hi haurà que ens veuran, ens coneixeran, i potser se voldran quedar amb nosaltres, o potser no, però que sigui així, i que ampliem una mica per aquí.
Quanta gent sou ara mateix a la Cívica?
Mira, la Cívica devem ser ara, si vinguéssim tots, una dotzena de membres en la Junta. Són menys una dotzena. El que passa que coordinar-los a tots costa una mica, perquè un hi ha això. Mira, ara ens trobarem en Josep Terrés, que és un gran puntal en la Cívica, pel Mercat Solidari, és una espasa a l'hora de carregar, de coordinar, de preparar. I aquest any pues, el tenim al ralentí, perquè dos dies abans l'operaran de catarates, i aquest any es farà de mestre d'obres.
Yeah.
Però...
Bueno, també benvinguda a la mà d'obra.
No, de mà d'obra, no, de mestre d'obres.
No,
que totes les mans són bones. Ens dirigirà i ens vigilarà.
Sí.
I llavors, totes aquestes persones, pues, clar, ens anem fent grans. N'hi ha un altre que tampoc, que sempre ve, que des de que vam començar ha vingut, que no podrà venir per qüestions també de salut. I esperem, però bueno, llavors no venen ara de tant en tant, jo aquest any vindrà la meva filla, que ens donarà un bon cop de mà, i estic intentant, i aviam si arreplego el meu fill, que ens vingui a ajudar a carregar i descarregar.
I aquesta sortida d'Espinelves per quan?
No voldria mentir, però crec que és el 8 de desembre.
El 8 de desembre, i la gent que ens està veient ara a través d'aquesta entrevista, què han de fer?
Espera, aviam si ho trobo.
Revisem.
Això de la tècnica, que la tècnica ens ajuda.
A veure, va.
Aviam.
A quin telèfon han de trucar?
Ara t'ho diré.
Sí? Val. Perquè... Mentrestant, què faig?
Mentrestant...
Farem temps, Josep.
Una cosa que m'he descuidat. És que a la fira havíem repartit uns dos o tres més flyers anunciant que el 26 d'octubre faríem Castanyada i a la fàbrica Llobet, i finalment no ho podrem fer.
I doncs?
Perquè ha coincidit que hi ha tota l'organització de Canta al Mar, i llavors com que és difícil, i per tant per fer un muntatge de que anem malament tots
i
dos...
I no la podeu fer en un altre
lloc? És que saps què? No, perquè estem en un espai molt gran insonoritzat, perquè fer música fins a les dues de la nit, abans de fer un espai insonoritzat.
No, però, marcat, no passa, però...
No, és petit, i a més no està insonoritzat, el veïnat... Sí. se'ns atiraria a sobre. No, més que res, perquè doncs, també ho sapigueu i divulgueu, perquè vam repartir flyers dient-ho, i ara també ja enviarem mails i direm que no ho fem, l'any que ve ja hi tornarem, però com que havíem repartit això, que algú se'ns presenta allà el dia 26 i no ens trobarà, però de totes maneres farem publicitat i és per dir-ho, perquè en principi aquest any ens ho soltem.
Doncs ja ens ho fareu arribar per sí. recordar-ho, eh?
Sí.
Digues,
Maria
Antònia.
Mira, t'explico. El 660...
660...
406...
406...
418...
418...
I la sortida és el 8 de desembre a primera hora del matí, a les 8 del matí.
I és per anar a Espinelves.
És per anar a Espinelves, esmorzar i dinar...
A la Fira de l'Avet.
Ah, exactament.
I tot això què val?
45 euros.
45 euros i entre, suposo,
esmorzar, l'autocar i el dinar.
Ah, molt bé, estupendo. 660, 406, 418 és el telèfon, per
molt
si
bé.
Us voleu apuntar aquesta sortida. Doncs
pues que sapigueu que aquí també ens hi trobaran, a la Cívica.
Voleu dir alguna cosa més, ja per acabar?
No, no, que animar la gent que vingui a comprar coses interessants al mercat, que vingui a caminar al dematí i a la tarda doncs un boníssim recital de playback a Can Salom el dia 20.
El dia 20, però ara el més immediat, que és aquest 12, que és el Mercat Solidari.
Sí, sí.
Una última pregunta et vull fer, Maria Antònia. Si algú que a última hora es despenja i us vol portar coses allà...
Fins al dia també... abans. Sí, sí, sí.
No, no,
allà,
allà
mateix dia.
Allà mateix,
sí. Sí, sí, in situ. L'únic que li pregaríem que si porta coses in situ que siguin coses que no siguin massa voluminoses, que ens donin feina. Hi ha coses que s'han de netejar i així, i llavors però bueno, que estem oberts a que ens aportin coses
i els preus
moment.
Per on van més o menys?
Mireu si fem feina que els preus màxims poden ser 10 euros i arribem a recaptar 2.000 i pico d'euros.
Hi ha moltes
però
coses,
penseu
2 i 3 euros,
de 2 euros, 1 euro, 3 euros, 5 euros, 5 i 10 euros és l'excepció.
Costa fer calaix,
Vull dir que això us demostra el moviment que tenim. Jo només volia animar a que la gent, ho diem, l'associació no es mor ni es morirà mentre nosaltres puguem tirar-la endavant. Però animeu-vos a col·laborar i apuntar-vos, que tots fem coses, ja parlo de l'associació que estic jo, però parlo de moltes altres associacions, que sense les persones no podem portar a terme els fets.
Està clar. Sort en tenen els pobles de gent com vosaltres.
M'agradaria saber
endavant moltes
els
entitats.
Pobles que hi ha que tinguin la quantitat de gent,
no
d'associacions que col·laborin de la manera que es fa,
però
aquí a Calella.
No, no sé els altres pobles, però a Calella n'hi ha
a Calella
unes quantes.
És admirable la quantitat que hi ha.
Ho hem de deixar aquí. Maria Antònia
Pujol.
Poder
fer un rècord.
I tant. Mira, vés a saber tu. Maria Antònia Pujol i Josep Puig, gràcies per haver vingut
gràcies
a la ràdio.
Gràcies a vosaltres. Fins una altra. Si
fem una pausa, notícies i tertúlia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 3662. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que adoren.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
esperar un nou dia i trobar altre cop entelats als vidres com aquests meus ulls que sovint obliden que encara hi ha llum per adreçar la vida. Repetides va llaurant la pell cada cop menys lliure sense guanyar res perdre un tros de vida i anar cap al llit fent veure que somia. He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa, he d'esborrar el pensar sempre ens toca perdre, mirar molt més enllà d'aquesta boira espessa. He d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina. Coixa trotinada, els vells finestrons i la llarga escala són la gran mentida.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Passen 4 minuts de les 11 del matí, és temps per fer tertúlia aquí a la ciutat. Avui ens acompanya Josep Basart, alcalde Basart, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, Lluís Matas.
Hola,
hola,
bon
Lluís,
dia.
Lluís, bon dia. Xavier Nogués.
Hola, bon dia.
I Manolo García.
Bon dia.
Com estan, senyors?
Molt bé.
Sí?
Bé, intentant seguir una mica el debat que s'està produint al Parlament de Catalunya.
Sí.
I que bé, com una vegada més es compleix aquella afirmació, no? Que quan un és un pallasso, doncs ja ha de fer pallassades. I hi ha uns avui que ho estan aconseguint.
Ja.
És increïble i és una llàstima alhora, de la manera tan matussera que estan fent servir el Parlament de Catalunya.
Bueno, més enllà d'això, que òbviament interessa molt als ciutadans, però també ens interessa molt el que passa aquí a la ciutat. Ahir vam tenir Iron Man. Amb 3.800 esportistes. Quina valoració en feu? Qui vol començar?
Bé, aviam, l'Ironman s'està consolidant, és un complement a la temporada turística, hi ha molta gent de Calella que hi està a favor, però també hi ha gent que no ho veu tan clar, no? Llavors, però de fet el que es discuteix no és una prova esportiva en si, no es discuteix, el que he sentit des d'algun sector de la població pues, són els problemes de circulació que pot originar, que de fet, com que ja és una cosa consolidada i d'un dia, si ets mínimament previsor tampoc afecta tant, i sobretot el que jo he sentit en àmbits més de la política, el que es discuteix doncs, és el conveni que s'assigna, les condicions del conveni, que té un cost econòmic important i un cost de personal, d'ajuntament, de voluntaris, de molts ajuts de la Diputació, i que en aquí el que s'ha retret sempre és si això anava en merma dels clubs locals i de l'esport local, el qual entenc que possiblement sí, però també amb el pla d'equipaments que es va fer a l'última legislatura, possiblement provocat per aquest tipus d'events esportius que no anaven a favor de l'esport local i que havien deixat les instal·lacions locals una mica enrederides, esportives, pues, a partir d'aquí, en aquests moments, l'Ajuntament ha fet una mica de moviment i ara ja estem veient bueno, que hem posat parquet en el pavelló, que ara s'arreglaran les pistes d'atletisme i el camp de la Muntanyeta, que es van fer a l'època que en Basart era alcalde, pues això, no? que per una part és bo i per l'altra part el conveni que s'assigna és una mica abusiu per part de l'Ajuntament, no? O sigui, per part de l'Ironman en quant a l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament signa un pacte que possiblement no signarà en cap més entitat que vingui a Calella, perquè les condicions són molt, molt dures a nivell econòmic i a nivell de participació de personal, de cessió d'espais.
Sí. Quants diners destina l'Ajuntament de Calella a Ironman de subvenció?
Els dos Ironman, 150.000
euros. 150.000
euros.
Qui més? Xavier, va.
Bueno, jo seguint amb el que deia ell, és gent a favor i gent en contra. O sigui, mai es pregunten les coses al poble. Nosaltres...
Però estem d'acord o no estem d'acord amb què és un bé o no és un bé per la ciutat?
Jo estic a favor de preguntar primer si la gent ho vol o no ho vol. I per preguntar a la gent si ho vol o no ho vol, sempre et falten dades per analitzar i per tenir una opinió formada de les coses, sempre et falten dades. I a nosaltres ens en segueixen faltant. O sigui, nosaltres, és el que diu ell, el conveni és un conveni que sí que se sap, això ho tenim, però llavors totes les despeses que hi ha al voltant d'aquest esdeveniment són totalment opaques. O sigui, no sabem el cost real d'un Ironman, sabem el cost oficial, que són 150.000 euros, dos Ironmans, vale. I tots els costos que hi ha associats en aquests d'això, i el retorn que hi ha, s'ha fet un estudi del retorn que hi ha cap a... Perquè sí, l'altre dia escoltàvem, bueno, ho publicàveu vosaltres, que la Sònia Hernández, l'Associació Turística de Calella, deia que tindrien una ocupació entre 80 i el 90%. Sí, vale, els hotels, tenim clar que surten guanyant, que els hi surt bé, això. I tot els altres, el teixit associatiu i el teixit comercial de Calella també tenen un retorn efectiu d'això? No ho sé, és això, és analitzar-ho, ens falten dades.
No espereu que jo us doni la paraula,
vale, vale. A veure, el tema de Ironman, claro, tiene dos aspectos a analizar, ¿no? Por un lado el tema deportivo, por el cual yo creo que es un buen evento deportivo. Es una prueba de resistencia muy importante a nivel de deporte. Luego resaltar también la de más de 1.000 mujeres participantes en la competición. Y me parece que esto tiene un aspecto positivo. Después ya es volver un poco a lo que los compañeros han dicho, ¿no? Es decir, al principio tiene un coste económico, cómo reinvierte eso en la ciudad. Es decir, es un poco en la línea de falta de información, de transparencia. De los costes realmente que tiene, y para mí lo más importante, es decir, este tipo de eventos creo que sería importante que la gente un poco, además de decidir en global lo positivo o lo negativo, es que tuvieran más información, ¿no? El tema, por ejemplo, cuando hablan del tema de la ocupación hotelera, bueno, pues Barcelona ahora mismo se ha planteado el duplicar, incrementar la tasa turística, ¿no? En 2 o 3 euros, me parece que más, ¿no? Pero yo creo que, claro, todo esto ha de reinvertir en la ciudad, en mejora de la limpieza, mejora de servicios, todo lo que se pueda. Y aquí, pues, siempre estamos con lo mismo. Pasa igual que la Vuelta Ciclista es otra cosa, porque ya es más el ámbito profesional, de élite, ahí ya es más discutible el tema. Pero esto que es más de amateur, más
el
de...
¿El que es amateur? Ironman.
Hombre, a ver,
ya no tiene, no,
tiene, pero tiene, pero vamos a ver, yo puedo competir en la Vuelta Ciclista, no, ¿eh? Es decir, son equipos, son unos niveles, sé lo que estoy diciendo,
sí,
¿no?
Sí,
o
sea, sí. No, ya te entenc el que vos dir.
Por lo cual, en Ironman yo puedo prepararme y puedo apuntar en los varios circuitos, sí, que hay por Europa y por el mundo que hay en el tema. Pero en la Vuelta Ciclista sería, vamos, imposible. Ni pagando, ¿eh?
O no, sea, però a més a més el retorn, no?, a la ciutat de l'Ironman és molt superior al de la Volta Ciclista. El de la Volta Ciclista sí que és una despesa que, bueno, que està bé perquè surts per la tele, però l'impacte real en el poble és mínim.
Sí, malgrat, és veritat, ja... això que dius de l'impacte visual a través dels mitjans, sembla com si la Volta Ciclista a Catalunya tingués com més impacte a través dels mitjans,
és que
no?
És que anava a dir ara, el Volta Ciclista té més impacte visual, amb imatge per Calella que no l'Ironman. Jo ahir vaig estar intentant veure quantes notícies hi havia en els mitjans de comunicació de l'Ironman de Calella.
Bueno, però això
no n'hi ha.
És que això, però és que això ve lligat...
Només va sortir a TV3 per al tall de la carretera. Bueno, però... És l'única cosa que va sortir. No va sortir res més.
Però això està lligat en el conveni que s'assigna, que tots els drets d'imatge són de l'Ironman. L'Ajuntament, sí, de Calella, sí, no té drets d'imatge. Llavors...
De fet, Ironman té una línia constant, un live, on pot seguir tota la cursa des de que comença més que acaba.
Jo crec que TV3 no té accés a les imatges.
No, però clar, la manera que informa TV3 és dir, tallaran la Nacional 2 de Calella fins a Montgat, però no diuen que és per l'Iron Man.
No, perquè...
Diuen per una prova esportiva. Fixeu-vos que no, però... ni el nom utilitzen.
No, no, és que l'Iron Man és un nom registrat i jo que m'he llegit el conveni, té tots els drets, imatges sobre el nom, sobre l'Iron Kid, sobre l'Iron Man, sobre...
Pues, por esto que yo...
Sí, a ver, protegeixen molt.
Pues sí, por eso quizás...
Hi havia l'Ultra Pirineus i TV3 va fer un seguiment de l'Ultra Pirineus. Sí, l'Iron Man és que no el pot fer per contracte. O sigui, hem d'entendre que Iron Man és una marca com la Coca-Cola i llavors, quan en el butlletí de l'Ajuntament hi ha un requadre aquí a la capçalera que posa Iron Man, li estem fent propaganda amb una marca.
Però, en sí, canvi, clar, quan fan l'Iron Man de Hawaii i tot això, sí que em, diu, que em parlen, eh?
Amb altres sí que em parlen i em parlen molt, fins i tot a TV3. En canvi, el de Barcelona, que a més és Iron Man Barcelona, no ens enganyem.
Sí, Barcelona.
Que l'ella no apareix.
Avui a l'Avantguardia surt. I per això, per este motivo que estáis diciendo los dos, que yo, a ver, me falta un poco de información en ese sentido, sí que todavía con más, más razón para coger y que realmente hubiera una mayor transparencia, una mayor de información realmente no, y lo sí, que repercute de hecho a la ciudad, ¿no?
La transparència hi és. Hi ha un conveni signat amb una empresa privada que gestiona aquesta prova esportiva. Més transparent que això...
Però jo me refiero de cara a los medios de comunicación y tal.
Està, no? Jo voldria fer un comentari per això, que clar, jo amb l'Ironman com a prova esportiva no diré res. A més, s'han creat clubs esportius aquí a Calella per fer triatló, etc.
Però bueno, fixem... I de fet hi ha tres joves de Calella que sí, estan classificats per al campionat mundial.
Però fixeu-vos-hi, a les pistes d'atletisme ara remodelaran. Val? Hi ha 6 pistes d'atletisme, hi ha 6 carrers. En el seu moment, quan jo estava al govern, ja van criticar-ho, perquè si no tens 8 pistes d'atletisme no pots portar proves importants. Tornem a caure el mateix error. Tornarem a posar 6 carrers.
Sí, sí.
Per tant, però el camp ja no serà de gespa natural, sinó que serà de gespa artificial. Per tant, els d'atletisme no podran fer servir el camp per als llançaments. Per tant, els d'atletisme tenen un problema.
Sí.
Un problema greu. Per altra banda, el tenis taula té unes goteres de fa anys que no hi ha manera que els arreglin, però gastem 150.000 euros per una empresa privada per fer una prova esportiva. I quan el tenis taula està agafant molts de nens i nenes d'aquí de Calella i de Pineda perquè facin esport. I encara més, el camp de futbol de mar, fora, s'acaba la concessió. Per tant, perdem un camp de futbol.
Com que fora el camp de futbol de mar?
S'acaba la concessió.
I el camp de futbol de mar,
no exactament la data no la sé, però s'acaba, s'acabarà aviat.
Nosaltres...
I per tant, perdrem un camp de futbol. A on anirà l'equip de futbol de Calella? Evidentment, haurà de pujar a la muntanyeta.
El camp de futbol de mar es perd?
Pregunteu.
Va a la muntanyeta.
Pregunteu, ja veureu.
Va a la muntanyeta.
Fixeu-vos que hi ha un silenci brutal.
No, no, és,
tota
és
la inversió que s'ha fet s'ha perd.
Todo,
i sobre el futbol ha de pujar a la muntanyeta.
Però és que tot ho fan igual.
A veure,
això que diu el Josep...
Estem de... perjudicant l'esport local d'una manera clara. Gràcies a subvencionar altres...
¿Te acuerdas que ya lo habíamos comentado, lo denuncié yo hace ya más de 3 años o 4, ya no sé cuánto, ¿no? El tema de las pistas de atletismo. Las pistas de atletismo son 8 calles. Sí que es verdad que el Basate, el que tenía la responsabilidad en aquel momento, me explicó un poquito por qué había... Yo lo puedo entender, evidentemente, pero si tú ahora ya vas a hacer una inversión total de 1.300.000 euros... que fue, se aprobaron 600.000 en el pleno del otro día, más la partida que había, total es 1.300.000. Claro, tú no puedes hacer ese... Yo creo que a nivel deportivo, la verdad es que yo no sé dónde están los técnicos ni quién orienta aquí.
Espera, donem la benvinguda al Josep Maria Parella. Bon dia, Josep Maria. Acosta't al micro. Estàvem fent una...
T'he vist descuidat de dir-m'ho avui encara, això.
El què?
Que m'acostés.
És un clàssic. I et dic que et posaré un micro de Madonna, a tu, eh? Oh. Estàvem fent una valoració de l'Iron Man d'ahir.
Sí. Home, a veure, amb l'Iron Man d'ahir, tot això que havíeu posat segur que és veritat, però també segur que Calella tant dissabte com diumenge estava a rebentar. Que els restaurants estaven tots plans perquè el dissabte volia sopar i no vaig poder. En fi... No, no sé, una cosa, el que és l'esport de Calella és una cosa i el que és l'Ironman, que és una prova així que passa una vegada l'any, que a més omple totes les botigues, bars, restaurants de Calella, que la gent el primer dret humà que té és menjar, eh? Llavors, doncs, bueno, em sembla que s'hauria d'intentar fer les dues coses i suposo que s'intenta, no sé més, eh? No sé més. No, però que això van comentar-ho...
És veritat que a nivell, així com la volta ciclista, el rendiment és molt baix, perquè els ciclistes evidentment no gasten res, venen i competeixen.
Publicitari, però...
I és publicitat. En canvi l'Ironman sí, que per la quantitat de gent que ve no venen només els atletes, venen moltes vegades acompanyats per la família i aquests sí que estan a Calella.
Divendres ja estava tot bé.
Per tant, aquí compensaria una mica. Aquí
una mica? Sí,
estaria
una,
bé. Bueno, una mica estaria, força. Estaria bé saber...
Però seria bo saber quin,
clar,
és
el quin és el retorn. O sigui, que cal un estudi, dir, cal un estudi i un estudi públic.
Val la pena invertir perquè després això té un retorn allà on l'ha de tenir, que és en els negocis de Calella.
Clar, bueno, és el que dèiem
ara fa un moment. Però això no treu el que estava dient abans. Que, vale, paguem grans esdeveniments esportius. Està bé. Però, escolta, què passa amb l'esport local?
També.
Què passa?
Sí.
Hem de beneficiar només a una entitat esportiva?
No.
O hem de mirar de repartir els diners que tenim, que no són masses, que això ja estic d'acord, que no són masses, però escolteu, ja el tenista de Calella té el perill, corre el risc de que alguna prova, alguna competició, si és en dia de pluja i hi ha goteres, perd els punts. Perquè no poden haver goteres, evidentment, en una competició.
Això passa en el bàsquet i en tot.
Per tant, escolta, què estem fent? Vull dir, o, per exemple, el problema que hi haurà si al final es tanca el Camp de Mar, amb el club de futbol i l'atletisme, que hauran de tornar a compartir espais, però a més amb l'agravant que els atletisme no podran fer res de llançaments perquè no tindran gespa natural.
Jo volia comentar aquest tema també. El tema de l'Ironman, primer el que cal és un estudi, que és el que reclamen tots els partits polítics, no? Que estan a l'oposició i tota la gent del poble que vulgui tenir una opinió formada sobre això, repeteixo, hòstia, li falten dades, no? Hem de saber primer què s'inverteix, en total, no els 150.000 euros, no. La neteja, la seguretat, el moviment de valles, si algú es fa malbé... Tot això, totes aquestes coses les hem de saber. I aquí hi ha un estudi. Després tindrem una opinió sobre si els restaurants estaven efectivament tots plens o només els que hem vist. Perquè tots els restaurants de Calella dubto que els hagueu vist.
Però bueno, els de la zona hotelera, d'acord amb parells,
els de la zona, els de la zona hotelera, els de la zona hotelera sí. Però Calella és més que la Calella és més que la zona hotelera. I després el tema del pla d'equipaments és el que diem. En Manolo reclamava on estan els tècnics a l'hora d'invertir, a l'hora de fer coses, no? A l'hora de on estan? Vale. Calella es gasta un munt de calés en fer un pla d'equipaments esportius. Aquest pla d'equipaments esportius no sabíem si contemplava o no que el Camp de Mar està afectat per la llei de costes i com li falten mig metre lineal, però mig metre d'amplada en els vestidors, llavors aquest camp quedarà en segon pla i llavors ho pugen a la muntanyeta. Vale. Jo dic, sobretot si es fan inversions i d'1.300.000, que no siguin bolets, que és el que s'ha anat fent a Calella sempre. Saps? Ara arreglo això perquè aquest club m'ho demana i perquè vull tenir-los contents. I ara aquests se m'estan enfadant i també els he de posar calés aquí. No sé, nosaltres hem parlat amb l'atletisme i l'atletisme no se'ns ha queixat de que els hi faltaran dos carrils. Sí que els volen, però tampoc han fet una oposició efectiva. Per exemple, els comerciants aquí amb l'Aldi s'han aixecat una mica. Ostres, com a mínim han tret el cap. L'atletisme de moment no ha tret el cap. I el camp de futbol, el club, estan contents de pujar allà dalt.
Oh, clar, perquè és una reivindicació històrica. Ells no volien baixar, tampoc.
Sí.
Volien estar aquí dalt.
No, per tant, que si...
T'haig de dir una cosa, si com a mare de jugador de futbol, la comoditat del Camp de Mar és fantàstica,
sí.
Per la gent que portem els nens a jugar a futbol.
En aquest ple vam reclamar que hi hagués un
transport públic.
Que hi hagués la connexió aquesta.
Perquè pujar la muntanyeta a vegades...
Clar, entenem que és incòmode pujar allà dalt, però és que aquí ningú ha fet l'oposició de no volem que es quedi aquí. És a dir, i el pla d'equipaments esportius, ostres, ens gastem uns calés perquè ens diguin com s'han de fer les coses, quines inversions hi han d'haver-hi a Calella, i ens diuen que és molt millor que no fem una altra piscina pública, una altra piscina municipal. I en el primer ple ja surt Ciutadans proposant-ho i el govern els diu que sí. Ostres, tenim un estudi que no ho recomana fer una altra piscina. I ara en tenim una altra.
On
farem una altra?
No sé. Com es governa la ciutat en aquests moments.
Sí.
Hi ha un partit que té un sol regidor, que és el que marca la pauta. Tan fàcil com això.
Sí.
I el pla d'equipaments, evidentment...
Llàstima que és Ciutadans, eh?
Sí, però recorda que Ciutadans no ha participat en l'elaboració del pla d'equipaments.
No hi era. Sí.
Per ella, Matas...
Aquest pla per això no existeix.
Bueno, si tocamos el tema després del ple...
Espera, Manol, un segon.
Dos temes. Amb el tema del Camp de Mar, que hi ha un conflicte d'administracions pel tema de costes, que afecta el Club Nàutic, que afecta el camp de futbol, que pot afectar en qualsevol moment a les guinguetes. O sigui, tot el que és l'ús de la platja és un problema de conflicte d'administracions. I jo crec que la Candini s'ha equivocat posant molt de pes en aquesta zona del poble, perquè és que no depèn directament d'ella, i hauria d'anar buscant solucions a el que està ubicat allà, que no depèn de l'administració municipal, aviam com pot solucionar el tema d'aquestes entitats. No?
Sí, però és curiós, sembla que Costa s'ha ensenyat amb la nostra població, perquè veiem altres llocs on bé es fan coses a Façana Marítima.
Aviam, la Candini havia sigut directora general de Medi Ambient, no ho sé fins a quin punt pot valorar els temes millor que nosaltres, però vist des de fora, per mi és un error haver posat aquell camp allà.
Per ella, vosaltres que heu estat a l'Ajuntament, com la Iglesia Mos Topao?
Sí, sí, sempre. Nosaltres el dia que vam entrar a l'any 92, 91, vam entrar a l'Ajuntament, vaig entrar a l'Ajuntament per segona vegada, amb en Rei, vam haver estat amb en Bagó, l'endemà a la nit ens van tirar tot el que, tot el que hi havia a terra. O sigui, que han sonyat. L'endemà de entrar dintre l'Ajuntament.
Recordo les
excavadores. Van venir les excavadores, sí, pim-pam, sí, i s'ho van deixar arrasat. A veure, això
per,
també
per
depèn...
Per Sant Joan. Mm. Per Sant Joan, més
sí,
o menys.
Sí, vam entrar...
Bueno, eso es, seguramente yo lo que... Por lo que estáis comentando, evidentemente sí es ley de costa. Lo que pasa es que cuidado, que esto es una espada de doble filo, porque hay ciudades que hacen lo que quieren.
Sí, sí. Hasta el
y otras
que...
ciudades, ahora mismo la ampliación de la zona, que ha habido ya un... La ampliación de la zona del port de Mataró, la que hubo en Ares de Mar...
O el passeig de Pineda, no cal que anem tan avall,
podem fer el costat mateix. Però, jo termino.
Si hi ha un port, és diferent, eh?
Yo me refiero que si tú coges el litoral y nos damos una vueltecita, veremos los excesos en muchas ciudades, ¿vale? Y hacen lo que quieren. Realmente lo que quieren. ¿Y por qué hay otras ciudades que tienen ese problema?
Yo creo que se la juguen. Si tú estás a territori de costes, no depèn de tu.
Sí, sí, pero es que parece ser que aquí es que lo aplican a rajatabla. Es decir, hay 11 o 12 clubes náuticos afectados, el de Calella es uno de ellos, y veremos al final la decisión que hay.
Jo no em queixaria de que fos... Jo no em queixaria de que fos... o sigui, de que estiguin aplicant la normativa a rajatabla o no a rajatabla. No, hi ha una normativa, no? Aquesta normativa ja se sabia des de fa molt temps, però nosaltres ens gastem una milionada en fer un camp de futbol de mar. Ens gastem una milionada en fer un camp de futbol de mar quan sabem que un dia pot afectar-li o que està ja afectat, igual que tot el parc de les veles, com es diu el que està darrere, el Club Nàutic, no? El Club Nàutic també està afectat, perdó, m'he equivocat.
El parc de les veles és municipal, no?
Sí, perdó, que és nou.
Entre Renfe i Costes hi ha...
Bueno, mientras que la madre mar quiera, ¿eh?
Bueno, això sempre.
Bueno, esperem que vulgui, digues.
Això no, el que deia, que és complicat, és complicat, o sigui, ficar-li les culpes a una administració que quan hi havia una normativa que ja sabíem que estava allà. Per tant, ostres, és
ja,
el que jo estic
si
dient
és,
per què no tenim un pla? Per què no tenim un pla per fer les coses fora d'una llei, d'una afectació? Per què no? Si tenim un espai allà a la muntanyeta que és genial per fer-hi tot un equipament esportiu, que tothom es reuneixi allà, que puguin compartir o no, perquè hi ha espai per fer-ho. Anem a treballar aquella zona, però amb un projecte de 10, 20, 15, 30 anys.
Que sabem que allà
anys.
No perilla, no?
Sí, que no
perillarà. Digues perilla.
No, anava a dir que sí que no. El que deies tu, que ja en tenen constitucions de 99 anys, un.
Ja. Yeah.
Que es veu que tenia influència el temps en Franco per allà a Madrid, i n'hi ha un.
Aquí a Calella.
Aquí a Calella, que no sé, bueno, tampoc ho sé ara ja, eh?
Sí. Que...
De què parleu? De què parleu?
D'una concessió ja a la vora mar, que no dirà mai a terra.
Banys la Gavina.
Però... Que, a veure, també, hi ha el xiringuito del Rocapins,
però,
també.
Però
el
Rocapins és, però jo hi ha algo...
una concessió,
però,
eh?
Però passat,
un, segon, Manolo.
És propietari.
Ah, sí?
Sí, el Rocapins és
propietari de la platja?
Sí. És diferent,
no.
Això.
No, el propietari de la platja no.
És que cada casa de Sebre
és una cosa d'aquelles coses històriques de fa molts anys.
Però el fondo...
Quan van fer la carretera Nacional 2 i van fer la Renfe, li van expropiar els terrenys i van passar...
Però el fondo del tema...
Espera, Manolo.
Conveni, que ell té uns drets allà...
A canvi d'això.
In secul en secul ara, amb allò de per vida, no?
Per això que el fondo és la pròpia llei de costes. Esto de risa, no? Perquè que algú m'expliqui a mi com se puede permitir la estructura de hormigón fija con las guinguetas. Y ojo, se han puesto las que pensaban poner. Menos mal que aún eran 8, al final han quedado las que han quedado, pero es que a mí...
Yo no, los, no se han puesto no las, quiero, que, las que se tenían que poner porque no hubo demanda.
Porque no, exactamente, pero eso cuando lo estaban haciendo, estructura de hormigón en la misma zona que es protegida de ley de costas. O sea, es que esto es... Esto no hay quien lo entienda.
Bueno,
no hay quien lo entienda.
¿Voleu que parlem del ple?
Sí.
Sí.
Qui vol començar?
Bueno, hi ha legislatura, no? L'oposició és ambiciosa, La situació que hi ha a l'equip de govern pot ser dinàmica durant la legislatura. Avui mateix hi ha una, el que dèiem Basar, que avui hi ha una moció de censura al Parlament, d'aquí una setmana, aquesta setmana hi haurà una sentència.
Sí, creieu que serà aquesta setmana?
O dilluns.
Però bé, sí? Està, setmana, està al caure.
Està al caure.
Està al caure, no? Llavors, que pot ser una legislatura dinàmica, amb àmbits de l'oposició, jo també he sentit que una possibilitat seria que la Candini, si se li compliquen molt les coses, acabés parant a la Diputació a mitja legislatura i fes un relleu. Jo ho he escoltat amb àmbits de l'oposició,
sí,
que un dels càlculs que es fan és, sí, que la Candini, que és una dona forta amb una posició dèbil, que és una dona forta amb una posició dèbil, la Calella, pues que en un moment donat, que a més ja dic que era la seva última legislatura, que en un moment donat digui com s'ha fet amb alguns ajuntaments, a mitja legislatura, no sé, posant en buc al capdavant, i ella fer un pas al costat, no? Però, bueno, a part d'això, hi ha el tema aquest de l'equilibri amb el vot de Ciutadans, que a més l'enganxa la Candini en un mal moment pel projecte de l'Aldi a començar la legislatura, que el necessita sí o sí. Jo crec que Ciutadans acabarà demanant una taula al despatx de la Candini perquè hi passa la vida allà dins, però...
Doncs mira que a nosaltres ens és complicat trobar-lo, perquè vingui amb una entrevista.
Perquè deu, truca la Candini i veiem si està amb ell.
Perquè l'hem trucat diverses vegades.
Truca la Candini i veiem si està amb ell.
Està ocupat.
I doncs això, no, que hi ha legislatura, l'oposició és ambiciosa perquè a més sap que pot colar projectes que la legislatura anterior era més difícil, i que, bueno, que amb això es va veure el ple que hi havia, que era que els...
Jo crec que en aquest ple, amb tots els matisos que vulgueu, però hi ha el fet de la votació de la moció per posar la bandera espanyola una altra vegada, on Junts per Calella es va abstenir. Això és una mostra claríssima de fins a quin punt tant la Candini com el seu equip estan sotmesos als interessos de Ciutadans en aquest moment.
Completament.
No poden fer altra cosa.
La Candini es va equivocar.
Si hagués votat que sí, observava una impressionant. Si deia que no, feia enfadar el senyor de Ciutadans. Amb alguna cosa, és el camí del mig, no? M'abstinc, bueno, jo... i com que sé que no guanyarà i no tirarà endavant, doncs jo quedo bé. I això precisament crec que és una perversió dels resultats electorals a Calella. És a dir, a Calella hi ha una majoria independentista clara, si sumem els vots de Junts per Calella, d'Esquerra i de la CUP.
Però és que Esquerra, clar, ja no sé si està independentista.
Per ella, Esquerra Republicana és independentista, i ho és el primer partit independentista des de l'any 31.
Mentida.
No. Hi havia una part dels partits que van formar Esquerra que ja eren independentistes.
Federalista com un company.
D'altres eren federalistes, però ja n'hi havia allà dintre. Però des de la democràcia, el partit que més ha defensat la independència ha sigut Esquerra, i si no, t'ho diria jo, que rebia més bufetades.
No, sí, ja sé que tu ho saps, però jo sé,
per dir que era independentista.
Jo sé que les 3 o 4 primeres eleccions d'independentista, res, federalista, com hi havia en Barrera. Jo no sé el que
pensava. Però no estaves a Esquerra.
No, però estava en una altra posició, tampoc ho era.
En Barrera va defensar el no a la Constitució,
Esquerra va defensar el no a la Constitució. I jo li vaig preguntar personalment.
I ara tenim una majoria independentista a Calella, i en canvi, aquesta majoria està segrestada.
La Candini
es va equivocar per un regidor de Ciutadans.
La Candini es va precipitar amb el pacte. Tenia altres solucions millors per ella i per Calella. Però bueno,
jo... podia haver votat perfectament amb Esquerra, perquè l'Esquerra estaven disposats a fer un pacte.
A mi, jo...
I no era massa difícil.
Yo creo que el otro día en el pleno alguien me dijo que llevando tan poco tiempo viviendo en Calella, es la persona que tiene el ranking número uno de asistencia a los plenos, Con eso quiero decir...
Bueno, però hi ha molta gent que el segueix... Un moment, deixa'm que et digui que hi ha molta gent que el segueix des de casa, cosa, a través d'aquesta casa.
No. Però una cosa...
Per ràdio i per televisió.
Una cosa és ver los toros desde la televisión y verlos desde el ruedo. ¿Por qué? Porque no todo lo que se ve, actitudes, murmullos... La cara que ponen, ¿de acuerdo? Esto, la falta... Entonces yo sin entrar a mucha... A ver, tenían un tema muy... que a mí me gustaría discutir el tema este. A ver, los conservadores catalanes, la burguesía catalana, ¿vale? Y la democracia cristiana y demás, con el independentismo, nada. Para mí, Convergencia y Unión, que es lo que de esto, se ha subido al carro de la independencia, que no entiendo todavía por qué.
Sí, pero vamos, pero bueno, a hablar del pleno.
Pero bueno, yo el pleno. A ver, sí, sí, pues explícalo porque tú eres mayor, pero yo la historia la conozco porque la he vivido. Sí, no, entonces, claro, vamos a ver. Vamos a ver, el otro día lo del pleno, yo me quedo al final con una enorme preocupación de formas, de actitudes, y que yo creo que si los ciudadanos de Calella convocaran un pleno en la pista de atletismo o en el campo de fútbol, nos pudieran sentarse todos allí y que después la gente opinase.
¿Actitudes por parte de
actitudes,
quién?
Actitudes, hombre, especialmente este pleno, siempre ha sido la señora alcaldesa, ¿no? Que evidentemente, con los años que lleva, desde el año 80 y pico, funcionaria de la Generalitat, ha ocupado todos los cargos habidos por haber. Es una gran veterana, es una gran política, en el sentido que sabe lo que se hace. Lástima que el resto...
Sí, pero pues, te pregunto, poquito... respóndeme, sí, sí. Manuel.
Y luego la actitud de Pepe Torres. Ahí yo hubo dos cosas que lamentablemente es algo... Y son actitudes, son actitudes, de la forma de hablar a la gente, cuando le hice lo de la piel fina a la compañera de la CUP, y que luego que me diga, y luego diga, critique a En Común, porque habla del tema de la Cindy, de vaya que el ayuntamiento toreaba a la Silvia, a la Cindy.
No,
a la síndica, que se llama Silvia, ¿no?
Sí, porque la síndica es la Silvia Rando, ¿no?
Vale.
Me refiero a la síndica,
sí. ¿No? Pero, entonces, todo esto, y luego en el tema de la moción que presenta Esquerra Republicana con el support de Altra Group, coge, y claro, había cierta diferencia, podemos presentar una moción... Un compañero y yo, dos partidos políticos. Y evidentemente ahí puede haber una mayoría de acuerdo y consenso en esa propia moción, pero podemos mantener nuestras diferencias, pero no en el, pero en el fondo, en el objetivo, no. Entonces, ¿cómo ella, sabiendo que eso no se puede hacer, pretendía entrar en un debate de oye, primero poneros de acuerdo y después no, perdona? Y
la estando, moción está ahí, se y tenía estando, que votar y punto.
Y estando la, está. Yo termino ya. Va. Y estando la secretaria al lado, como estaba, es que no procede. Cuando la moción se presenta, una vez que se hace el turno abierto de palabras, interviene, esa moción pasa directamente a votación.
Sí, bien.
Bueno, en fin, yo es muy lamentable, muy
jo,
lamentable.
Jo, mira, dir-li a en Lluís que casualment jo i nosaltres també hem sentit lo de la Candini a la Diputació i tot això, o sigui que tampoc sabem si és un rumor de veritat o és un globo sonda que tiren per a veure com
però
respon
això,
la gent.
Però això, on
t'ho
heu sentit? On t'ho heu sentit?
Se sent. És que jo ho he sentit per els mateixos companys de política o d'altres partits,
circula, sí, per les properes amb ella també.
Sí, no, poble. Veus, és que lo millor és un globus sonda.
Mira,
que tirem.
Deixeu-me dir una cosa. El telèfon de la tertúlia és el 93 766-0333 per si algú vol trucar o l'alcaldessa vol trucar i
genial.
Vol respondre aquesta qüestió,
estaria superbé. Després, Ciutadans, lo de l'Aldi, a mi m'agradaria explicar-ho perquè és una tertúlia que va dirigida al poble i a mi m'agradaria explicar que ho ha explicat bé en Lluís, que necessitava a Ciutadans per al projecte de l'Aldi. És que quan queden 8-8 en el ple,
doble vot,
perquè hi ha una abstenció de Ciutadans, la Candini fa servir el seu vot de qualitat, té doble vot. En aquest cas, com eren projectes...
En aquest cas, com era
un projecte urbanístic, ella no té dret a utilitzar el vot de qualitat. Per tant, necessitava el vot obligatori de Ciutadans en favor, en positiu. Ja està, només era per explicar això. Després, les actituds i les formes. Fa un moment hem començat la tertúlia que comentava en Basar que, ostres, que com un pallasso fa pallassades en el Parlament, no? Sí, tenen aquesta actitud i l'han de fer d'aquesta manera. Doncs jo em referiria també així a en senyor Torres. Sí, no poder com un pallasso, sinó com un... No com un pallasso. Sí, o com un instigador, de llançar benzina al foc, sí. Perquè amenaces com qui la fa la paga, la pell fina a la companya, enemic s'autodefineix com l'enemic dels animals, o...
No, això va
de conya. Sí, bueno, no ho sé si és de conya o no, però és que, però és no, que, és que no cal, és que no cal, és que no cal. És que jo quan, és que jo quan porto en el ple de l'Ajuntament una moció per ser Calella amic dels animals pet friendly, no és cap broma. No és cap broma. Els nostres, les nostres idees no són cap broma. Que ell s'autodefineixi com a enemic dels animals és una vacilada en tota regla per ella. Però això jo, no va així. No va així
jo, però jo no el definiria com a prepotent, sinó en algun moment inclús com a impertinent. Que a més, quan jo estava més...
Ets més ajustat, jo d'acord.
Com més, quan jo estava més a dins del sí, món sí. de la política en primera línia, jo recordo un Antorres i el recordo completament diferent.
L'any passat, la legislatura passada...
Ja ho era més normal.
No, jo no he vist un canvi d'actitud des que fa de portaveu o des que ha assumit un rol més de lideratge, i he vist un canvi personal, perquè jo tenia com una persona molt prudent.
Sí, també.
I jo l'he vist aquest canvi, no? I llavors, doncs, pues això. I el que també ens sorprèn d'en Torres, i més que d'en Torres del PSC, sorprèn entre cometes, és aquest discurs completament seguidista de la Candini a nivell de municipal, sí, perquè jo, el PSC ha desaparegut de Calella, tenim el govern de la Candini, el PSC no existeix. En el ple municipal el PSC fa 6 anys que no existeix, 5 anys.
Per ella.
No, sobre això d'en Torres, home, en Torres sí que també el tenia per més, s'ha estat desencadenat. Sí, sí. Sí, no sé per què, però ha sigut així.
Jo recordo la reunió...
Espera, per ella, acaba.
No, jo el que només volia deixar clar una cosa, perquè el senyor diu, no sé per què Convergència, no sé què. Escolta, la Convergència d'independentistes jo ho he sigut sempre, a dintre. I ningú envia, això tot Calella ho saben els que són de Calella. Llavors, això durava així, anava així. Hi havia molta gent a dintre que ho era i molta gent que no ho era. Llavors, com va tenir...
L'alcalde Bagó, que ha sigut molt criticat, era independentista. Sí. Jo coneixia a nivell personal, sí. Era independentista de, pica... de pedra picada.
En Bagó
era independentista.
Sí.
I, I el pare de l'alcalde Bagó era independentista de pedra picada, d'Esquerra Republicana. Del temps
nosaltres
de la Guerra Civil.
Nosaltres vam fer tot el que vam poder.
Pues menos mal que
pera,
no...
Pera, acaba per
nosaltres
ella.
Vam fer tot el que vam poder per intentar que Esquerra entrés al govern.
Tenir la independència com que gente...
Nosaltres testimoni que vam fer el que vam poder, ho vam sebre. Tots hi érem. I com a mi em deien gent d'Esquerra i gent de, que ara ha estat a portaveu d'Esquerra, per exemple, no bueno, sí que me'n recordo, em deia, escolta, però tu què hi fots aquí? Deia, jo faig això perquè el dia que Catalunya tingui de ser independent ha de ser amb la gent de Convergència, si no, no ho serà mai.
Ha de ser amb tothom.
Ha de ser amb tothom, però en aquell moment Convergència, sí. Majoria absoluta cada elecció.
Pues si
per tant, necessitava això.
Catalunya independiente por Convergència...
Mira. No, és que no existeix Convergència.
No.
I per això dubto d'això de la Candini.
Que s'olviden de mi, entonces, eh?
Ah, no, hòstia, segur que s'han oblidat
perquè
de
vostè. Perquè ja personalment, gente de... El mismo Puyol, el mismo Mas, sí, sí. El mismo Antoni sí. Comas, un montón de gente, personalment... No,
a veure, va, Lluís.
No, jo dic que el paper de la Candini en els plens, o sigui, l'alcalde sempre té l'última paraula en el ple, no? Llavors la Candini és molt de fer sermons. Sí. Quan agafa l'última paraula, es dirigeix directament a la càmera de Calella Televisió i llença el sermó. Llavors, què passa? Que ha canviat la situació, no? Llavors, la Candini, que la legislatura passada feia un sermó de bisbe autoritari, com que ara no té majoria, té que canviar i té que fer un sermó de mossèn de poble. Sí. La diferència és aquesta, vull dir, és... La metàfora encaixa, vull dir, en aquests moments, encara que té en la seva mà té el funcionament del ple i té el poder executiu del ple, però té que tenir una actitud personal diferent perquè la situació és diferent i encara jo crec que no ho ha assimilat.
Jo, seguint amb el que diu, però abans fèieu servir l'actitud seguidista del PSC, no? Deies, és superinteressant això, perquè és veritat, o sigui, el PSC com a EIT hi ha prou força a Catalunya o a Calella com per fer una oposició o com per tenir unes idees pròpies.
Una veu pròpia.
No, sí, una veu pròpia, no la tenen.
Ja fa molts
anys
que no
la tenen. És l'actitud seguidista, però és que també és l'actitud seguidista que estem dient que aquí mana Ciutadans, és que jo crec que aquesta... És una encantadora de serps, o sigui, la senyora Candini és una encantadora de serps. Té encandilat també el de Ciutadans, és increïble. O sigui, en aquest ple es va poder veure com feia 2 mesos quan es va fer el ple, el penúltim, o sigui, l'escletxa salarial, el sí. Govern la tirava enrere perquè havia d'equiparar els sous del regidor Yamazares i la regidora Cindy, i en aquest ple que nosaltres tornem a presentar la mateixa moció traient només aquest punt, a ell ara també li sembla bé. Sí, fa però, 4 dies no li agradava aquesta...
D'encantadors de serps a Calella hi ha hagut abans, perquè en Bagó era un bon encantador de serps també, però jo recordo una pitada en el pavelló de bàsquet un dia que es feia un homenatge amb un jugador que havia jugat a Calella de Pineda, i va haver una pitada general completament espontània, perquè a més el territori del bàsquet era un territori convergent, vull dir que tu pots encantar les serps, però no les pots encantar totes.
I una última cosa volia dir, que em fustigo per no haver-ho dit abans, que és, ostres, mentre hi havia el ple, recordem que hi havia una manifestació on hi havia un munt de gent.
Ara hi anem, va, canviem.
Un munt de gent fora que no se'ls va tenir en compte.
Anem a la manifestació i al Ball de Bastons, que per cert va haver-hi a la plaça Catalunya.
Del tarat aquest d'en Pulido, aquest que va amb el camionet, que és un tarat, que jo no sé com aquest tio està al carrer amb totes les denúncies que té i amb tot el que està fent.
Democràcia. Que per cert, m'ho va semblar a mi o anava amb un jersei de la Policia Nacional?
Va amb un jersei de la Policia Nacional. O sigui,
I
va
això,
amb un camionet.
I això pot fer-ho? Pregunto, no, eh? Sí.
Que, bueno, jo sàpiga que es pot fer a Carnaval, però això, no un dia de cada dia.
D'això hi ha una tradició històrica. D'això hi ha una tradició històrica. Tots sabem el que eren els guerrilleros de Cristo Rei. Vull dir, estaments para policials, estaments para no sé què. No és que sigui un estament para no sé què, però no està mal vist des de segons quins ambients.
Home, les imatges que hem recollit nosaltres aquesta emissora del que va passar a la plaça Catalunya, Déu-n'hi-do.
Sí, és trist. A la plaça Catalunya, però és que això ja ve, això ve derivat, Sònia, jo crec que això ve derivat, perquè és la pregunta que jo faig en el ple, quan s'acaba el ple és la pregunta que faig. O sigui, com pot ser que aquesta gent... O sigui, tu no et poses el cinturó i et denuncien, o estàs parlant amb el mòbil mentre condueixes i et denuncien, que ben fet, perfectament fet, però aquesta gent va a sobre d'un camionet, a sobre, dempeus, sense lligar, sense cap cinturó de res, donant voltes pel poble de Calella, i ni els Mossos d'Esquadra, ni la Guàrdia Civil, ni la policia local els diu res. Com pot ser això? Com pot ser? No, sí, se'ls ha identificat. No, a mi no m'identifiquen, a mi em denuncien directament. Per què ells se'ls identifica? Per què aquesta gent... Tothom sabia que la manifestació, perquè estava publicat, acabava a la plaça de Catalunya. Tothom ho sabia. Ells, 10 minuts abans de que s'acabi la manifestació, estan a la plaça de Catalunya, roben la nostra senyera, la nostra estelada... Se l'enduen? On està la policia?
Perquè hi ha una seguretat es fa. Hi ha una justícia simètrica, hi ha diferent vara de mesurar, però això ja ens ho sabem de memòria tota la vida. No, amb un net d'en Franco ara l'han condonat una sentència, no sé què. Algú li sorprèn que amb un net d'en Franco li condonin una sentència?
No.
Sí, a mi sí.
A mi en aquesta gent no, i en Pulido tampoc. Com pot ser que aquest tarat estigui per aquí donant voltes, home? Mare meva.
El problema de fons és que si algun dia algú realment li respon amb les mateixes situacions que ell, i l'agradeix, aquesta persona sí que...
Sí que
bueno.
Sí.
Aquest és el problema. Sí, 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 sí.
Home, aquest noi anava armat amb un pal, no?
I va agredir un noi, un menor d'edat.
Sí. El divendres va entrar aquí a la tertúlia. El seu pare el vam entrevistar divendres.
Si algú copeja amb ell, aquest sí que serà denunciat i probablement tindrà problemes. Això sense comptar les possibles represàlies del grupet del Pulido. Clar, perquè aquesta gent ja sabem com funciona.
Són provocacions, o sigui, no són agressions, són provocacions. Són agressions que busquen una resposta.
Però ell no pot controlar com respondrà la gent. Ja fem discursos de la no violència i que ja sabem qui és, però sempre pot haver-hi algú que al final ja n'hi ha prou, agafi un pal i fem un mastegot.
I més si veus que estan pagant el teu fill, no? El teu fill menor, a lo millor t'emprenyes en aquell moment i perds el cap.
No, és que escalfar-se és molt fàcil, eh?
El meu fill, però jo potser no hagués quedat només amb les paraules.
Clar, és que a lo millor veus...
El seu pare no hi era.
No, segurament no hi era.
És igual, pot haver-hi un amic, pot haver-hi qualsevol cosa que veus que estan pagant.
És que anava sol aquest nano.
Bueno, el pare d'aquest nano va entrar divendres aquí al programa i ell va explicar que el seu nano passava per allà.
La va veure tirant fotos.
No, a més aquest home, el Pulido està realment malament.
Sí, jo no el conec, no tinc la desgràcia.
Però vaja, veig que és un vell conegut, no?
No, jo no, sí, ja no el conec. Ja t'ho vaig dir un dia que va venir aquí, que escolta, per què no fas venir aquest dia? Sí. No sé què em vas dir. Que,
en Pulido no va venir aquí.
Nosaltres
vam entrevistar el Casado.
Ah, Casado.
Però segons, hi ha un comunicat de premsa dels Segadors que diuen que el Pulido no hi té res a veure amb ells.
Sí, bueno, clar.
Que hem de dir, amb això d'aquest nano?
No s'autocupabilitzaran, perquè saben que aquesta vegada potser
pare, va haver-hi imatges. És un pare Segadors.
Diu que el Pulido no té res a veure, que actualment no tenen res a veure amb els Segadors del Maresme. Aquest
perquè és
el comunicat.
Perquè és un pare Segadors del Maresme.
Ja.
Sí. Ah, sí, com sigui, és una persona que ja hem vist de quin peu calça,
sabem, i tothom sap, i la policia ho sap perfectament què fa, i no se li atura els peus, aquest és el problema. I l'altre dia va passar el que va passar a Calella.
I per què creieu que no se li atura els peus, Basart?
Això ja no ho sé, això s'ho he de preguntar a la policia. Potser és perquè no hi ha denúncies, clar, si tampoc hi ha denúncies...
No hi ha denúncies, però a part d'això hi ha una altra cosa...
Acosta't al micro, parella.
Ara, que ets feliç, ara. Ets feliç. Bueno, doncs que segurament va ser... I si, no, jo no dic que sigui així, no serà així. Però el que diran és que, mira, esclar, com que hi havia d'haver fullon, així sembla que s'evita fullon. Ja està. T'ho diran així.
Home, com que hi havia... Home, doncs mira, la cosa no va anar més perquè Déu ho va voler,
Jo perquè... voldria...
Jo perquè no hi ha ningú més. Ja.
Digues, Matos.
Jo voldria parlar dels comerciants i del tema de l'aula.
Sí, ràpidament, tenim dos minuts.
Vale. Perquè els comerciants poques vegades alcen la veu davant de l'Ajuntament i aquesta vegada l'han alçat. Llavors...
Sí, perquè li paguen tot.
Bueno, sí. Però, sí... Convé estar bé.
M'agradaria molt que veiéssiu ara aquesta tertúlia que fos televisada, el que dèiem abans.
Convé estar bé amb el que manes.
Entre parella i Basart.
Perquè, més que res, perquè Ciutadans en el vot afirmatiu en el projecte va dir perquè anava bé pel comerç i era promocionar Calella. Llavors, els comerciants directament s'ha manifestat en aquest cas i fa molt bé perquè fa dos anys va caure un Mercadona, no van alçar la veu i al cap de dos anys ja tenim l'Aldi. Que alcin la veu, que facin tot el que hagin de fer perquè d'aquí dos anys se'n cau un altre. Llavors, que sobretot...
Jo m'acordo en que estava aquí el company Gallar, aquí, con la tertúlia, jo mencioné el tema del comercio i el tema de Mercadona, i era un poco en aquell moment, home, però si és bo, perquè tal... I ara, jo, mi total apoyo, así lo he manifestado. I jo, per terminar un poco, lo de la Plaza
Cataluña... Sí, pero
Cataluña,
rápido, Manuel, que tú
lo de la Plaza
pones...
Cataluña es consecuencia... de una mala transición y de los 40 años eso que ha habido de todo menos democracia.
Jo seguint amb lo del comerç, només dir que s'està estudiant des de les esquerres, a iniciativa de la CUP s'està estudiant una iniciativa popular i que si volen col·laborar-hi, que veuran pel carrer a persones que els informaran de com ho poden fer.
Val, que feu una enquesta
estem estudiant la fórmula. Hi han diverses fórmules, quan la tinguem us explicarem, però sí,
segur que sí. Jo només vull preguntar al meu amic Basart.
Sí.
Que no estem pas massa d'acord políticament, però altres moltes altres coses.
Bueno, però ja està bé, aquí hi ha gent de tots colors.
No. Aviam, que expliqui els comerciants, llevat d'intentar xuclar el que poden de l'Ajuntament, amb què col·laboren? Ell ha sigut alcalde i ho ha de saber.
Basart.
Per exemple, els llums de Nadal, per exemple, el que es faci de la fila al carrer, per exemple, o sigui, tot el que es fa per intentar tirar el comerç endavant, amb què col·laboren?
A veure, a nivell econòmic no aportaven
res.
Portaven diners. No. Però, home, sí que amb campanyes de publicitat...
Sí, home, hem pagat una part.
Sí, però estic fent raó, a nivell econòmic no en fem mai aportacions.
Bueno, senyors...
Tampoc han fet els hotelers, No,
tampoc.
Que ho hem de deixar aquí.
És que aquí l'Ajuntament és com una vaca, saps?
Jolín, ara que es posava interessant, això...
Sí, però se justifica el 95% d'ocupació.
Les botigues de queviures de Calella...
Vamos a veure.
Les botigues de queviures de Calella...
Senyors...
Que li preguntin a les Kellys...
Senyors,
el 90% d'ocupació hotelera.
Però escolta,
que els contractes.
Que no me oís.
No.
A veces
hace aire.
Volem dues hores de tertúlia.
Josep Basart, Parella, Matas, Nogués i García. Gràcies.
Gràcies. Bon dia. Vas bé.
Radio Calella.cat. Fa 50 anys, als matins no hi havia emissió de televisió. La gent es deixava acompanyar per la ràdio. Entre els oients nocturns, els forners. Gent que cada nit es plantava davant la pastera per elaborar, amb les seves pròpies mans, el pa. Les coses han canviat, però encara trobem establiments que, creats amb el treball d'un ofici artesanal i a través de la segona generació, segueixen oferint-nos cada dia un pa recent elaborat. Fleca Garriga, 50 anys a Calella. Fleca Garriga, carrer Bruguera 101, Calella. 50 anys al vostre costat.
Café Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Café Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Café Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Set minuts camí de les 12. Dolors Lliauri, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Ui. Quina tertúlia que hem tingut avui, Dolors, Mare de Déu Santíssima. Quina tertúlia.
Bueno, ja va bé, no?
Molt animada,
això
molt animada.
Això de confrontar opinions sobre
i tant
les
que
coses.
Sí, i tant que sí.
Això que és del que es tracta.
Avui a l'informatiu.
Vinga, doncs avui a l'informatiu parlarem de la reforma integral de la plaça de l'estació, que es va aprovar impulsar l'estudi en el darrer ple municipal. És un espai de la ciutat que és punt d'entrada i sortida de molta gent, en la qual doncs, hi ha, doncs, imagina't, des de parada de taxis, a punt de parada del carrilet, hi ha una zona per aparcament de bicicletes, hi ha dos bateries de contenidors, allà també és punt de deixalleria mòbil, tenim l'oficina de turisme. Bé, el que es pretén, doncs, havent aprovat la moció, això va ser dijous passat, és posar una mica d'ordre i prioritats també per fer d'aquest espai un lloc més amable en què hi puguin conviure tots aquests elements, que són molts, en un lloc molt petit, de la ciutat de Calella, i com dèiem, justament, punt d'entrada i de sortida de molta gent, se li vol donar doncs, un paisatge molt més amable del que té ara mateix. Així ho van aprovar totes les forces polítiques de l'Ajuntament de Calella en una moció doncs, que ara el que dona peu és encarregar l'estudi. Veurem doncs, com es va desenvolupant i en què acaba, quin és el dibuix final d'aquest estudi que ara mateix es farà i en el qual, i segons es va dir, doncs, també tindran opinió i també tindran veu doncs, els veïns i els col·lectius que hi participen. És una qüestió aquesta doncs, que, vaja, no vam acabar d'aprofundir-hi divendres, l'endemà del ple, però sens dubte rellevant per la ciutat de Calella. Encara resseguint el que va donar de si la sessió del ple municipal, sabràs que ho vam explicar prèviament aquí als informatius de la casa, ho vam poder també seguir en directe, fem la retransmissió en directe del ple municipal. Ciutadans hi portava una moció reclamant doncs, la col·locació de la bandera espanyola emparant-se doncs, en la llei de l'any 1981 que el que explicita és que tots els edificis de l'administració han de tenir onejant la bandera espanyola en un lloc preferent a l'exterior i també a l'interior ocupant un lloc de preferència. Doncs bé, en base doncs, a aquesta normativa legal, doncs, Ciutadans va portar a ple la moció que no va prosperar, el ple la va tombar i repassem quines van ser les votacions i va donar suport al regidor de Ciutadans i també els dos del PSC, per tant, 3 vots a favor, Sònia, 5 en contra, els del 4 regidors d'Esquerra Republicana i també de la regidora de la CUP, per tant, 5 en contra, i la resta tot van ser abstencions. També la de Junts per Calella, que van argumentar a l'hora de fer públic el seu posicionament respecte a aquesta moció, que aquest és un tema que està sub judici, hi ha un procediment judicial obert en aquest sentit, i segons ha explicat aquesta casa, el primer tinent d'alcaldia, amb aquest posicionament, el que volia Junts per Catalunya és no perjudicar a l'alcaldessa, que diuen que és qui s'assenyala directament en aquest procediment judicial que hi ha ara mateix obert. Calella en Comú, que va exposar que portar aquesta moció a ple en aquest moment era del tot inoportú perquè consideraven que no ajuda a garantir la convivència veïnal. Per tant, moció aquesta tombada En el darrer ple municipal explicarem també com queda la composició del Consell d'Administració de Gestaigua, de l'empresa mixta que fa la gestió del subministrament d'aigua a la ciutat de Calella. I una mica de repàs a aquesta entrevista que tenies avui amb els impulsors del mercat de segona mà que es farà aquest dissabte, si el temps ho permet.
I tant, diuen que han consultat a Sant Pere i que hi ha núvols.
Bueno, veurem, bueno, perquè això del temps canvia cada hora, Sònia? I vinga, i ampli repàs a l'agenda esportiva d'aquest passat cap de setmana amb una cita que destaca per sobre de les altres, que és la celebració de l'Ironman Barcelona, que van veure 3.800 esportistes ahir corrent per Calella i Rodalies, que
meva, i
és una xifra de participació d'inscrits rècord, i d'aquests 3.800 esportistes, l'home de ferro d'aquesta edició és Florian Angert, el triatleta alemany, que va arribar amb un temps de 7 hores 45 minuts i 5 segons, i la dona de ferro d'aquesta edició de l'Ironman és la sueca Sara Svensson, que va destinar-hi 8 hores 34 minuts i 10 segons. Sònia, el primer català, el Miquel Blanchard, que diríem és el primer català i el primer espanyol, perquè va ser cinquè final de la classificació general.
Caram, tu, Déu-n'hi-do. Enhorabona.
Gràcies, sí, enhorabona. Tota la nostra admiració des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Calella Televisió.
Molt bé, Dolors.
Gràcies.
Vinga. La Dolors a la una, amb l'informatiu acabem la ciutat d'avui. Amb la música de la Toni Braxton, aquesta cantant americana de rhythm and blues que avui fa anys, és de l'any 67. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau. Demà tornem a partir de les 10. Recordeu que podeu recuperar aquest programa a través del nostre web. Adéu-siau. And I kept up.